Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 20 de gener. L'abús de poder, segons el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, es produeix quan hi ha un ús que ultrapassa els límits naturals o legals que té l'autoritat o el poder jurídicament considerats. L'abús de poder es pot donar en l'àmbit laboral, en l'esportiu, en el familiar, però també en el físic. Molts dels abusos sexuals que es produeixen són, en el fons, abusos de poder. Sovint homes poderosos que es creuen amb la impunitat de poder cometre actes reprovables i, en alguns casos, delictes, sense pensar en les conseqüències, perquè sempre han tingut poder i perquè mai els ha passat res. Els diners, la popularitat, l'autoritat, la influència, tots són arguments que donen força als qui exerceixen aquest abús de poder. Pensar que no et passarà res perquè ho podràs pagar amb diners o perquè sempre has tingut prou influència per poder desprestigiar les acusacions d'algú altre és exercir també aquest abús de poder. Per això s'està començant a canviar, i en el cas concret de les agressions sexuals, cada vegada hi ha més persones, especialment dones, que no estan disposades a deixar-se trepitjar per aquest abús de poder. Ho hem vist en diversos casos amb homes molt poderosos involucrats: Plácido Domingo, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Roman Polanski o Jeffrey Epstein, per dir-ne només alguns. Homes que es creien amb total impunitat per abusar de les seves víctimes, però que han acabat perseguits o condemnats i amb denúncies públiques. Avui parlarem d'aquesta suposada impunitat i d'aquest abús de poder generalitzat amb la psicòloga social experta en l'abordatge de les violències contra la dona, Gemma Altell, i amb ella també reflexionarem sobre el cas de més actualitat, el de Dani Alves. Veurem com acaba la detenció i el seu ingrés a presó d'aquest exfutbolista del Barça per una presumpta agressió sexual, però si es confirmés, podria suposar un nou cas d'algú que s'atreveix a desafiar aquest abús de poder i a denunciar també una agressió per part d'una persona poderosa. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45. Abans de sopar, heu de saber que ho dèiem ara, és la notícia del dia. Dani Alves, que ha entrat a la presó aquest vespre acusat de violar una noia ara fa 3 setmanes a la discoteca Sutton de Barcelona. Segons ha pogut saber RAC1, la jutgessa que investiga el cas ha fet una resolució molt detallada, tant pel que fa als fets com pel que fa al risc que Dani Alves marxés de l'estat i no tornés a afrontar el judici. La presó preventiva és la mesura més restrictiva en un cas sota investigació, però fonts judicials apunten que el cas és molt clar. Més detalls, Benet Íñigo.
Doncs a l'escrit de la jutgessa destaca que la declaració de la noia és contundent i coherent tant quan va parlar amb els Mossos com aquest matí davant la jutgessa. La noia explica que Alves i els seus amics la van convidar a la zona VIP amb unes companyes, que asseguts ja li va fer tocaments i que més tard la va convidar a seguir-la, la va tancar al lavabo i, tot i la seva oposició, la va pegar i la va violar. En canvi, la versió de Dani Alves és que no va passar res de tot això. La jutgessa, però, subratlla que es contradiu amb algunes de les proves que han obtingut els Mossos, perquè més enllà del que diuen l'un i l'altre, la magistrada dicta a la presó provisional basant-se en els indicis recollits per la Unitat Central d'Agressions Sexuals. Parla dels testimonis de la discoteca que avalen el que va passar abans i després d'entrar als lavabos, d'imatges i també i sobretot de l'informe mèdic de l'Hospital Clínic. Diu que hi ha lesions compatibles amb l'ús de la força per sotmetre la noia i els Mossos també van localitzar empremtes incriminadores. Tot plegat explica per què els Mossos han detingut el futbolista aquest matí abans de portar-lo al jutjat i també per què la fiscalia i la víctima han demanat presó i també per què la magistrada l'ha acabat ordenant.
A més, però, d'aquestes proves, Benet, la jutgessa, com ara ens dèiem, també s'ha esforçat a justificar aquesta presó pel risc de fugida d'Alves.
Exacte, la magistrada recorda que el jugador viu a Mèxic i que no té arrelament a Barcelona. De fet, havia vingut a passar uns dies a la capital catalana abans de tornar a jugar amb els Pumas mexicans. També recorda que té nacionalitat brasilera i que l'estat espanyol i el Brasil no tenen conveni d'extradició. I per descomptat que és una persona amb diners per poder viure on vulgui i evitar l'acció de la justícia. I això s'afegeix que s'enfronta a un delicte greu que pot comportar fins a 12 anys de presó. Un motiu de pes per decidir quedar-se a casa en lloc de venir al judici o si el cridaven a declarar. I més sabent ara ja totes les proves que tenen en contra d'ell.
Gràcies, Benet. Bona nit.
Fins ara.
I d'altra banda, esportivament, Dani Alves ara mateix, com dèiem, era jugador del Pumas mexicà i és el futbolista amb més títols a tot el món. Joan Camí, bona nit.
Bona nit. Dels 43 títols que ha guanyat, 23 els va aconseguir amb la samarreta del Barça del 2008 al 2016. 9 lligues, 6 copes, 8 supercopes, 3 Champions, 2 Europa Leagues, 4 supercopes d'Europa, 3 Mundials de clubs, 2 Copes Amèrica, 2 Copes Confederacions i la medalla d'or a uns Jocs Olímpics. En total, una quarantena de trofeus en les màximes competicions del futbol d'elit, tant a nivell de clubs com amb la selecció nacional del seu país. De fet, l'únic que se li ha resistit al brasiler és la Copa del Món. Alves va tenir 4 tècnics diferents en la seva primera etapa al Barça: Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino i Luis Enrique. El lateral brasiler va tornar al Barça amb 38 anys el curs passat per jugar-hi mitja temporada sota les ordres de Xavi Hernández. Alves va acabar el contracte amb el Barça el passat 30 de juny i, malgrat la seva voluntat de continuar, el club va decidir no renovar-lo. Des d'aquest estiu juga amb el Pumas mexicà, amb qui es va comprometre per una temporada. Unes setmanes abans del Mundial, Alves es va exercitar amb el Barça Atlètic de Rafa Márquez per preparar la cita amb la seva selecció.
Gràcies, Joan. A les 9 repassem la resta dels esports. Fins ara.
Fins ara.
Passen 6 minuts de 2:15. D'altra banda, encarem també un cap de setmana que serà el més fred que hem tingut fins ara aquest hivern. Baixen les temperatures en picat, sobretot durant les nits i matinades, quan a l'interior del país es pot arribar fins als 10 graus sota zero. Hi haurà glaçades pràcticament a tot el país. Abel Caral, bona nit.
Bona nit, sí. A la costa també arribaran, com ja ha passat aquestes dues darreres nits, glaçades febles al litoral, però a l'interior les temperatures podran rondar els 4, 6, 8 graus sota zero en molts casos, especialment la matinada de diumenge, i en algunes fondalades de l'interior, de la Catalunya central, o en algunes àrees de Ponent, valls del Pirineu, del Prepirineu, aquí fins i tot es pot baixar més enllà dels 10 sota zero, però els 10 sota zero hi arribarem o ens hi acostarem també en sectors fora d'aquests àmbits del Pirineu i el Prepirineu. Insistim, més fred a la matinada de diumenge que no pas la propera, però en tot cas demà també sota zero pràcticament a tot el país. De dia també reculen els termòmetres, avui s'ha arribat a 14, 15 graus en alguns sectors de la costa i del prelitoral. Demà, malgrat el sol majoritari, les més altes 10, 12, 13 graus, però a l'interior en molts casos no s'arribaran ni als 10 i amb prou feines passarem del zero a les valls de Pirineu. Demà tornarà a nevar, avui ha sortit el sol al Pirineu, després de les nevades dels últims dies. Demà nevarà cap a la Vall d'Aran, sobretot, però també a extrem nord del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, de l'Alt Ripollès, de la Cerdanya, unes nevades que també podran saltar a la tarda cap al vessant sud, en tot cas, ambient de ple hivern, a més, amb tramuntana cap a l'Empordà i mestral al sud del país.
Doncs estarem pendent també d'aquestes glaçades. D'aquí una estona, Abel, repassem la resta de previsió meteorològica. Fins ara.
Fins ara.
Més coses. El fiscal general de l'Estat defensa la mà dura contra Carles Puigdemont. Álvaro García Ortiz rebutja aplicar la rebaixa de la malversació i anuncia un criteri unificat per evitar, diu, la impunitat pels líders del procés. També insisteix en el recurs contra el posicionament del jutge Llarena.
Nosotros entendemos que no hay espacios de impunidad, que esos espacios pueden rellenarse a través de la aplicación de los tipos penales que quedan después de la derogación de la sedición, y expondremos, como es normal y como es natural en derecho, esa tesis a la sala del Tribunal Supremo a ver qué decisión toma.
El fiscal general de l'Estat, que enmarca també en la normalitat la discrepància, diu, amb Pablo Llarena, assegura que forma part de la controvèrsia jurídica. I per la seva banda, Carles Puigdemont també ha recorregut l'escrit d'acusació del jutge. La defensa de l'expresident torna a argumentar que el Suprem no és competent per jutjar-lo perquè ho hauria de fer un tribunal català, i recorda que té immunitat com a europarlamentari. Marc Martínez Amat.
En l'escrit retreu que el jutge emeti una ordre de detenció sense el permís de l'Eurocambra. A més, es queixa que Puigdemont no se'l pot jutjar dos cops pels mateixos fets, perquè també se'l processa al Tribunal de Comptes. A més, denuncia que Llarena s'excedeix de les seves funcions per haver criticat la reforma del Codi Penal. Diu que és una altra mostra de la falta absoluta d'imparcialitat del jutge. I sobre l'acusació de malversació amb ànim de lucre, la defensa de l'expresident recorda que fins ara Llarena mai no havia assenyalat això i creu que ara ho fa per encolomar-li el delicte en la modalitat agreujada.
I tot això a les portes, que demà a Madrid la dreta espanyola es manifesti contra la derogació del delicte de sedició. La protesta la convoquen diverses entitats cíviques properes al Partit Popular i a Vox. Aquests partits hi donen suport. De fet, Santiago Abascal ha confirmat que hi serà, però Alberto Núñez Feijóo no. El seu argument és que no vol acaparar protagonisme.
Apoyamos la manifestación, sí, es una manifestación de la sociedad civil de nuestro país, y entiendo que los políticos no debemos de patrimonializar aquello que ni hemos convocado ni nos corresponde hacerlo. Los protagonistas són los convocantes.
El PP hi envia com a màxims representants la cap de files a Europa, Dolors Montserrat, i a dos vicesecretaris de l'executiva. La manifestació serà demà a les 12 del migdia, però a diferència d'altres concentracions, no es fa a la plaça Colom, sinó a Cibeles. Ahir mateix, de fet, Pedro Sánchez va equiparar aquesta protesta a la manifestació independentista d'ahir per la cimera hispano-francesa. Avui el Junqueras li ha volgut parar els peus. Des del món Arracú, el líder d'Esquerra l'avisa que no es pot comparar una cosa amb l'altra i l'ha puntualitzat.
Nosaltres encarnem un moviment democràtic i, en canvi, Vox encarna la voluntat d'un partit d'extrema dreta que està alineat amb posicions que internacionalment, per exemple, han portat a l'assalt del Capitoli dels Estats Units o que han portat a l'assalt del Brasil ara recentment. Per tant, estem ben bé a les antípodes.
Junqueras ha minimitzat els xiulets que va rebre d'un grup de manifestants i els emmarca, diu, en la llibertat d'expressió. Qui avui sí que ha carregat contra la manifestació ha estat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, considera que és la imatge de la Catalunya del passat.
Creo que ayer en Barcelona se manifestó la Catalunya del pasado, la de la crispación, la de la división, la del conflicto, frente a la Catalunya del futuro, la de los acuerdos, la del diálogo, la de las grandes inversiones y las grandes oportunidades. Desde luego el gobierno de España está siempre, todos los días, a todas las horas, con la Catalunya del futuro, una Catalunya mejor.
I el PP ha culpat el govern de Pedro Sánchez de deixar fer Pere Aragonès i que marxés de la cimera abans no sonessin els himnes oficials. Alberto Núñez Feijóo fins i tot ha demanat disculpes a Macron.
El desaire y la descortesía que ayer se produjo en Cataluña es una falta de respeto y yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa. Lamentablemente este desaire ha sido aceptado y además ha sido incluso calificado positivamente por parte del gobierno de mi país.
El govern espanyol matisa que no hi havia res pactat. I enmig de tot aquest debat acabem una setmana més sense acord pels pressupostos a la Generalitat. Pere Aragonès ara mou peça i afegeix pressió al PSC. El president ha convocat els agents socials per dilluns que ve al Palau de la Generalitat per explicar-los com està la negociació dels comptes. Demà farà una setmana que Aragonès i Salvador Illa es van reunir per desencallar-ho i el més calent encara és a l'Aigüera. La consellera Laura Vilagrà i la portaveu socialista Alicia Romero es passen la pilota.
Treballem matí, tarda i nit, per tant, disposats a reunir-nos en qualsevol moment. En canvi, en aquest sentit, el PSC no ha sigut tan àgil perquè des de dilluns que ens varen reunir no han fet una contraproposta.
Les cartes estan a sobre la taula i és el govern qui ha de, si vol els socialistes, ha d'incorporar aquestes propostes, si no, doncs, en fi, haurà d'anar a buscar altres suports. No tanquem la porta, però saben quines són les nostres condicions i en aquest sentit no ens mourem.
El govern ja va pactar fa dos mesos amb patronals i sindicats mesures per incloure els pressupostos, com ara la pujada d'un 8% de l'indicador de renda de suficiència que serveix de base per calcular prestacions com ara la renda garantida. I mentrestant, a Castella i Lleó sembla que la polèmica per les mesures antiavortament del govern del PP i Vox arriba al punt final. El govern espanyol no portarà el protocol al Constitucional. Dona per bones les explicacions de la Junta, però l'adverteix que controlaran tots els moviments que suposin una coacció a qualsevol dona que vulgui avortar. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el govern espanyol interpreta que Castella i Lleó ha acatat, que no posarà en marxa cap protocol, no hi ha ordre escrita per això ara mateix, Félix Bolaños és qui ho diu, però el president de l'autonomia, Fernández Mañueco, el que respon és que tot era una sobrerepresentació de Moncloa.
Hemos conseguido frenarles, hemos impedido ese plan que tenía el gobierno de Castilla y León, la derecha y la ultraderecha, para recortar y vulnerar derechos de las mujeres. Pero cuidado. Como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha que de hecho Vox está exigiendo que se cumpla, seguimos vigilantes.
El comunicado del gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos. Es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
Si no hi ha protocol antiabortista, ara queda moure PSC Vox, que va amenaçar amb trencar el govern de coalició amb el PP. De moment, l'ultradreta no es posiciona i diu que ho analitza.
Pràcticament 3:15, els taxistes se sumen als sanitaris i professors i també faran vaga dimecres que ve. En el seu cas, una aturada total de 4 hores, de 10 a 2. El sector del taxi també manté la vaga per final de mes, de 4 dies, en aquest cas coincidint amb el Congrés Mundial de l'Audiovisual IC a Barcelona. El portaveu del sindicat majoritari Elite Taxi, Tito Álvarez, avisa que dimecres es podria repetir el bloqueig de la Gran Vía que hi va haver el 2018.
Es un paro preventivo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Será un paro total, solo vamos a atender urgencias médicas y gente de movilidad reducida durante 4 horas. La última vez que paramos 4 horas se suspendieron más de 300 juicios. Y es el último aviso ya. Y no vamos a hacer una marcha lenta, vamos a dejar los coches ahí y nos uniremos a la movilización en defensa de los servicios públicos.
Els taxistes que no refien de la promesa del Departament de Territori d'enfortir la inspecció a les VTCs per garantir que compleixen la normativa. Montse Martí.
Aquesta setmana s'han reprès les negociacions entre el sector del taxi i el govern. El sector va convocar vaga de 4 dies a final de mes després d'una marxa lenta pel centre de la ciutat. Els sindicats convocants de l'aturada són Elite Taxi i STAC, que són els majoritaris. El portaveu de l'STAC, Lluís Barbel, insisteix en les reivindicacions.
Más inspección, que haya más inspección a la hora de que pongan más inspectores. Y luego, por otro lado, que se les acote el mercado a estas plataformas.
El sector del taxi denuncia, a més que el govern ha admès que hi ha 1.000 llicències de VTCs que encara poden operar, tot i no complir amb l'actual normativa, perquè mantenen la moratòria de l'anterior. Territori ha admès que no hi comptaven i el mateix sector del taxi tampoc ho sabia. Això enrareix les negociacions.
I paral·lelament als taxistes, el Sindicat Metges de Catalunya posa pressió al Departament de Salut i convoca 3 dies més de vaga a principis de febrer. A diferència de les de dimecres i dijous que ve, que són tot el dia, les de l'1, 2 i 3 de febrer seran aturades per franges horàries, tot plegat en espera que dilluns el Sindicat i Salut es tornin a reunir per intentar evitar les protestes. Laia Colomer.
Una convocatòria de vaga pels dies 1, 2 i 3 de febrer que arriba per sorpresa, tot i que Metges de Catalunya ja havia avisat que les protestes dels dies 25 i 26 de gener eren només l'inici. En les últimes hores, les posicions amb el Departament de Salut s'havien apropat un pèl. Ara el sindicat redobla la pressió amb aquesta nova vaga a les portes d'una nova reunió dilluns a la tarda. Ara bé, si dilluns no hi ha cap acord, es mantindran totes les protestes, la de 24 hores dimecres i dijous que ve i les dels dies 1, 2 i 3 de febrer. En aquest últim cas seran aturades per franges horàries. Els dies 1 i 3 seran a hospitals de 8 a 11 del matí i de 5 a 8 de la tarda i a l'atenció primària d'11 del matí a 2 del migdia i també de 5 a 8 de la tarda. En canvi, el dia 2 a tots els centres la vaga serà de 8 del matí a 12 de la nit. Els metges de Catalunya fan una crida a secundar-la a tots els facultatius del país, tant els de l'ICS com els centres concertats. Per cert, que pels dos dies de vaga de la setmana que ve, Treball encara no ha decretat els serveis mínims.
I mentrestant, l'Agència Europea de Medicaments, que ha flexibilitzat algunes mesures davant els problemes de subministrament d'alguns antibiòtics a la Unió Europea. De manera excepcional, ha aixecat restriccions a productes no autoritzats i ha suavitzat també algunes normes en l'etiquetatge. Des de fa mesos hi ha problemes d'abastament d'alguns medicaments, com ara l'amoxicil·lina en dosis pediàtriques. I a la Xina, el govern assegura que els contagis per Covid ja van a la baixa. Diu que a principis de gener van arribar al pic de malalts greus als hospitals, això a les portes de la celebració de l'any nou xinès, que a partir de demà s'allargaran tota una setmana. Precisament les autoritats de Pequín avisen que poden augmentar els contagis a les zones rurals on es preveuen milions de desplaçaments. I a tot això, el Banc de Sang i Teixits tanca d'aquí a pocs minuts, a les 9 del vespre, la Marató de Sang. Ho farà amb més de 8.500 donacions, segons l'últim balanç, una xifra que no aconsegueix superar el repte que s'havia marcat d'arribar a les 10.000, Pep Tormos.
Tampoc permetrà fer créixer àmpliament les reserves, tenint en compte que ara n'hi ha per 5 dies. Per anar bé, els centres hospitalaris en necessitarien per 8 dies i just abans de començar la marató n'hi havia per 4. Malgrat les donacions d'aquesta setmana, les reserves només han pujat un esglaó. Segons el Banc de Sang, els hospitals han necessitat més sang aquests dies i per això no han pujat tant com s'esperava. El banc recorda que, encara que avui s'acabi la marató, es pot continuar donant sang als principals hospitals i a les campanyes que s'organitzen a tot el territori.
I a tot això, la llista d'espera per la dependència continua per sobre dels 9 mesos, tot i que s'ha reduït a la meitat l'últim any. Catalunya és el segon territori territori de tot l'Estat on més sol·licituds es fan.
L'agost del 2021, una persona havia d'esperar-se 613 dies, pràcticament un any i 8 mesos, entre que demanava el reconeixement de la dependència fins que rebia l'ajuda. El 2022, però, la llista s'ha escurçat i ara ha d'esperar 295 dies, 9 mesos. Una espera que està per sota de la mitjana espanyola perquè és de gairebé un any. Catalunya suposa el 18% de totes les sol·licituds que es demanen a l'Estat. Al davant només hi ha Andalusia. L'any passat van demanar que se'l reconegués un grau de dependència, un 4,5% de tots els catalans.
10 minuts per arribar a les 9. A partir de l'abril serà obligatori portar casc per qui condueixi un patinet elèctric a Barcelona. L'Ajuntament ja ha començat els tràmits per modificar l'ordenança que regularà també per on podran circular i quina senyalització hauran de dur, Maria Costa.
El casc serà obligatori a tots els vehicles de mobilitat personal, que són bàsicament els patinets elèctrics, però també els Segways o les rodes elèctriques, entre d'altres. Aquí no hi entren les bicicletes. En aquest cas, segons la DGT, només és obligatori pels menors de 16 anys i per la resta és una recomanació. La nova normativa de l'Ajuntament diu que als vehicles de mobilitat personal només hi pot pujar una persona a bord i els prohibeix, així com també les bicicletes, circular per la vorera, excepte si la via està habilitada o bé si el conductor de la bicicleta és un menor de 12 anys i va amb acompanyament. La tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet, diu que la mesura millora la seguretat.
El que fem avui és donar un pas més en l'endreça de la mobilitat a la ciutat i necessitem fer-la més segura pels més vulnerables en la mobilitat. I sobretot necessitem abordar-ho des de la voluntat de millorar la convivència, tenint en compte el creixement del nombre de patinets a la nostra ciutat.
També hauran de portar un sistema d'il·luminació a davant i darrere que indiqui quan el vehicle frena i un timbre. A més, els conductors hauran de baixar-ne quan hi hagi aglomeracions de vianants i només podran aparcar en llocs habilitats.
D'aquesta manera, l'Ajuntament que s'avança a la Llei Espanyola de Trànsit a l'hora de regular aquests vehicles. La llei es va aprovar fa un any, però la DGT encara no ha validat el reglament que, precisament, ha de desgranar com aplicar-la, Maria.
Els municipis i ciutats tenen l'opció d'esperar-se que el reglament estatal sigui una realitat o bé tirar pel dret i crear-ne un de propi. Això és el que ha fet ara Barcelona i d'altres ciutats en el seu moment com Lleida i Girona, sobretot per l'obligatorietat d'haver de dur el casc. En el cas de Barcelona, la normativa preveu que es multin 200 euros qui no en porti perquè es considera una infracció greu.
I, per cert, que Menorca es prepara per limitar l'entrada de cotxes a l'illa. Les masses de turistes que han saturat les carreteres i les platges els últims anys han fet accelerar aquesta decisió. L'objectiu també és protegir l'ecosistema de les emissions contaminants.
El Parlament Balear aprovarà d'aquí a 10 dies una mesura que permetrà limitar el nombre de vehicles que hi arribin amb vaixell, siguin de lloguer o particulars. D'aquesta manera, l'illa segueix el camí que ja va començar Formentera el 2019 i que també s'estaria plantejant a Eivissa.
8 minuts per les 9 és un dels noms propis del dia. Madonna, que ha confirmat un segon concert a Barcelona. Demà del que estava previst, el 2 de novembre, també el Palau Sant Jordi, la promotora Live Nation ho ha anunciat després de veure com les entrades pel primer concert es venien a tot drap. Ara bé, en tots dos casos, els preus estan disparats, Bàrbara Padilla.
Hores d'ara queden entrades, però a preus prohibitius per moltes butxaques. A pista van dels 226 als 510 euros. A grada, els preus també estan pels núvols. Es paguen entre 306 i 736 euros. Per això avui Twitter va carregat de queixes de seguidors que denuncien l'abús en els preus. Alguns comparen el que van pagar per Madonna fa uns anys i la diferència és més que notable. En qualsevol cas, les entrades es poden comprar a Live Nation i Ticketmaster. Les dues actuacions formen part de la gira mundial de Celebration Tour, un recorregut pels 40 anys de carrera de l'artista i els seus grans èxits. Madonna passarà per 35 ciutats i 11 seran a Europa. La gira inclou un homenatge a la ciutat de Nova York, on la cantant va començar la seva trajectòria. Arrencarà el 15 de juliol a Vancouver, al Canadà, i a la tardor arribarà a Europa, amb aquesta doble parada a Barcelona. Seran els dos únics concerts que farà a l'Estat.
Més coses. El govern atribueix la reducció de la plantilla de Wallbox a la crisi de l'automoció i també a la falta de subministraments dels semiconductors.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Per això la multinacional catalana retallarà un 15% la plantilla per rebaixar costos i la major part de l'ajustament afectarà Catalunya.
El 80% del personal de Wallbox és a Barcelona i el 20% a la resta del món. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, diu que el govern ajudarà en el procés de recol·locació del personal.
En contacte amb l'empresa i mateix doncs, jo hi vaig poder parlar i per tant intentarem ajudar amb tot el procés de recol·locació de tots els treballadors afectats perquè òbviament ningú ningú es vegi més perjudicat del compte en aquest procés.
El fabricant de carregadors elèctrics es va fundar el 2015 a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, té les oficines centrals a Barcelona i treballen 1.400 persones a Europa, l'Àsia i Amèrica.
I un altre anunci d'acomiadaments en el sector tecnològic: Google prescindirà de 12.000 treballadors. Això vol dir un 6% de la plantilla. La retallada afectarà tots els departaments, des de recursos humans fins a enginyers.
La matriu de l'empresa Alphabet explica que la causa és la realitat econòmica canviant dels últims dos anys. Als Estats Units ja s'ha començat a informar els afectats, mentre que en altres països serà un procés més llarg. Aquest anunci se suma als acomiadaments massius d'altres empreses tecnològiques els últims dies, com Microsoft, Meta i Amazon.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
5 minuts i les 9, el Ministeri d'Exteriors preguntarà a les autoritats poloneses per què la justícia d'aquest país nega el dret d'una dona trans a estar amb els seus fills. És un cas que us va avançar al Món a RAC1. La dona, que abans de fer la transició va tenir dos fills amb la seva dona, polonesa, ha reclamat que els nens tornin a l'estat espanyol, però la justícia de Polònia ho ha frenat.
I amb arguments homòfobs, com ara que les criatures van néixer en una família de pare i mare i que pot ser perjudicial per elles viure amb un pare que ara és una dona. Això és el que va dir un jutjat de Varsovia. Al mateix temps, un altre jutjat polonès ha obert la porta a retirar-li la pàtria potestat. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava al Món a RAC1 que intervindran per poder ajudar.
He solicitado a nuestro embajador en Varsovia que, por favor, entre en contacto con las autoridades polacas, se informe para poderme informar a mí. Nosotros, siempre que tenemos noticia de algún español que se encuentra en el extranjero y que tenga necesidad de asistencia, lo hacemos así.
El Departament de Feminismes també ha explicat que acompanyarà l'afectada en tot el procés.
La Generalitat posarà trampes per frenar l'expansió del coipú. És un rosegador originari de la Patagònia que està perjudicant cultius i plantes autòctones. Calculen que hi ha 2.000 exemplars d'aquesta espècie invasora. La zona més afectada són les comarques de Girona. Bàrbara Julbe.
Fer un control i un seguiment de la població, posar tanques electrificades per protegir els cultius o posar paranys són algunes de les mesures que engegarà el Departament d'Acció Climàtica amb l'objectiu de reduir el 70% de la població a les comarques de Girona. La pedra angular del pla de xoc, però, és la creació de la primera brigada centrada exclusivament en aquesta espècie invasora, que funcionarà els 365 dies de l'any. Anna Bernades és la secretària d'Acció Climàtica.
Si nosaltres som capaços de controlar aquesta població i mantenir-la en uns nivells d'aquest 30% del que és ara, és a dir, molt més reduïda, ens podem plantejar que no passi de les comarques gironines. De fet, l'expansió del coipú no és d'avui per demà. Per tant, fa uns 20 anys ja es veien exemplars a la Camarga, que és l'espai d'aiguamolls més gran que tenim aquí al sud de França.
El coipú és un herbívor voraç que malmet cultius i plantes autòctones. Viu en zones humides i es reprodueix amb molta facilitat.
I a Jora la Noguera avui han començat les obres al Parc Astronòmic del Montsec. Es renovarà tot el sistema de projecció del planeta. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Les obres consistiran a instal·lar un nou sistema de projecció 3D actiu, la remodelació del pati de butaques, millores en el so i la llum del planetari i l'aforament, que passarà de 68 a 86 places. A més, una altra novetat que s'ha presentat avui és que durant els pròxims dies el parc afegirà 6 carregadors per a vehicles elèctrics. El conseller de Territori, Juli Fernández de Olivares, ha posat en valor la divulgació científica i de recerca que es fa en aquest espai i ha dit que la inversió del govern, juntament amb l'Anyoró, ajudaran a impulsar encara més aquest parc líder en matèria d'astronomia. El planetari astronòmic del Montsec, a Àger, és l'únic del món que pot obrir la seva cúpula per poder veure el cel real i l'únic de l'estat espanyol que té projecció 3D.
En successos, la Fiscalia investiga un procés de selecció d'hostesses de vol en què les van obligar a quedar-se en roba interior. Va passar a Madrid en unes entrevistes de la companyia Mecti, que buscava treballadors per Kuwait Airways.
Ho va denunciar fa uns dies Comissions Obreres. Des del principi de les proves van començar comentaris ofensius, com per exemple, ens agrada el teu somriure. Després de descartar una part de les aspirants, les que van continuar van entrar en una sala, allà es van haver de descordar les camises, treure's els jerseis i apujar-se les faldilles. Havien de quedar-se en roba interior perquè una reclutadora les examinés als cossos, una pràctica que és il·legal a l'Estat.
La policia ha detingut un empresari del transport per obligar els seus camioners a fer més hores de les que toca i manipular els tacògrafs dels vehicles. Hi ha 6 arrestats en una operació conjunta de Mossos i de Guàrdia Civil.
També investiguen 10 persones més per aquesta trama que explotava els conductors i representava un perill per la seguretat del trànsit. El primer cas de tacògraf manipulat el van detectar els Mossos a Girona. Estirant el fil, van identificar l'empresari d'Andalusia que treballava d'aquesta manera, el mecànic que alterava els aparells, i 5 dels conductors com a cooperadors necessaris. Altres camioners, en canvi, en són les víctimes. Els obligava, sota amenaça, a treballar més hores de les legals. De fet, a l'empresari l'investiguen per més de 200 delictes de falsedat documental i contra els drets dels treballadors.
Les 9 en música, Supermercat de Lil Dami, és la cançó en català que més va sonar a les ràdios l'any passat.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat.
Ho diu l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. El segon tema més radiat és a poc, de Doctor Prats. I entre les 10 primeres cançons també hi ha Animals i Diamants dels Catarres, o Queda't així, de Joan Dausà. Encara en música, la banda oficial de tribut a Queen actuarà a Rasmatàs el 28 de febrer. Queen Extravagants alabalen 2 exmembres del grup, Brian May i Roger Taylor. Serà la primera vegada que actuaran a Barcelona i també la primera parada a l'estat de la seva gira mundial. I pel que fa a novetats musicals, així sona el més nou de Quevedo.
Antes era molto, ahora tengo hueco de sobre la cama.
Del Canari es titula Donde Quiero Estar i inclou 16 temes, com aquest Éramos Dos. L'àlbum també té col·laboracions amb Mike Towers i amb Omar Montes. I els Maneskin també tenen disc nou, es titula Rush. És el tercer àlbum d'aquest grup de rock que es va fer popular després de guanyar el festival d'Eurovisió de fa 2 anys. I a casa nostra també ha publicat àlbum Núria Graham.
The way that she moves through the fan, and she's contagious of her ways.
Es titula Ciclament i és el quart disc de la compositora de Vic. Pel que fa a la resta dels esports, Joan Camí, bona nit de nou.
Bona nit.
Ja es coneix l'horari del Barça-Reial Societat dels quarts de la Copa.
Sí, la setmana que ve es disputaran els quarts de final, que s'ha conegut aquest divendres després d'un sorteig pur. Les eliminatòries, que continuaran sent a partit únic, han quedat definides de la següent manera: Reial Madrid-Atlètic de Madrid, Osasuna-Sevilla, València-Atlètic Club i Barça-Reial Societat. El dimecres 25, el Barça rebrà la Reial Societat a les 9 de la nit, mentre que el derbi madrileny entre el Reial Madrid i l'Atlètic es jugarà el dijous 26, també a les 9 de la nit.
Això el mateix dia que el Barça i l'Atlètic de Madrid han fet oficial el fitxatge de Memphis Depay pel conjunt matalasser.
Sí, Memphis Depay serà jugador de l'Atlètic de Madrid per a les pròximes 2 temporades i mitja, o sigui, el que queda d'aquesta i 2 més. El Barça i el club madrileny han arribat a un acord i els matalassers pagaran 3 milions d'euros més en variables pel jugador holandès, que ja ha entrat a la convocatòria i podria debutar demà contra el Valladolid al Metropolitano. L'acord també inclou una opció de compra preferent i no obligatòria per Yannick Carrasco.
I encara al voltant del Barça, Laporta i Piqué que anuncien que la Final Four de la Kings League es disputarà al Camp Nou.
El president del Barça ha anunciat al canal de Twitch de la Kings League, la lliga privada organitzada per l'exblaugrana Gerard Piqué, que la fase final d'aquesta competició es disputarà al Camp Nou. La Final Four es jugarà el cap de setmana del 25 i 26 de març i l'objectiu dels organitzadors és omplir totes les localitats disponibles de l'estadi.
I acabem explicant que l'Espanyol rep demà el Betis a partir de 4:45 de la tarda.
I ho farà amb una cara nova, la de l'últim fitxatge, Ronald Pierre Gabriel, que ja ha estat inscrit a la Lliga i podria debutar amb la seva nova samarreta. Els blanquiblaus s'han exercitat aquesta tarda a l'estadi, sense Gori, Pedrosa i Keiri Bari lesionats, però amb Dardai i Braithwaite, que han tingut molèsties físiques entre setmana i que finalment podran entrar a la convocatòria de demà.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit, de nou.
Ens has explicat abans que tenim ambient de ple hivern, però també reapareixen aquestes nevades.
Sí, perquè avui ha sortit el sol en un Pirineu que s'ha llevat blanc, també al fons de les valls, al fons de tota la plana sardana, també cap al Ripollès, en molts casos, doncs, neu de bon matí. Encara la matí nevava en algunes zones, però acabat sortint el sol. Però la neu torna demà, sobretot cap a la Vall d'Aran, però també a l'extrem nord del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, extrem nord de la Cerdanya, Alta Cerdanya, extrem nord del Ripollès. Una nevada que a la tarda, no sembla que hagi de ser una gran nevada, però a la tarda pot caure. una mica cap al vessant sud i arribar fins i tot demà a la tarda la nevada cap al nord del Berguedà o nord del Solsonès, a qualsevol cota o pràcticament. En conjunt, però, serà un dissabte bastant assolellat i amb temperatures que de bon matí seran sota zero pràcticament arreu del país. Temperatures positives tan sols a la costa, però també les glaçades febles arribaran a alguns sectors de la costa. La matinada diumenge encara més freda i en alguns casos ens acostarem o arribarem als 10 graus negatius al Pirineu i Prepirineu, però també fora d'aquests àmbits de muntanya. Per tant, glaçades intenses les properes nits. Ja és normal que toqui de tant en tant aquesta època de l'any, però sí que són més baixes del que acostuma a passar aquestes temperatures. De dia, en molts casos, 7, 8, 9 graus a l'interior del país, 10, 12 a la costa, i amb prou feines arribaran als 5 o s'hi acostaran a les valls del Pirineu. Si anem a fer muntanya, anem al Pirineu, vaja, a esquiar, sapiguem que a les cotes altes bufarà tramuntana intensa. I la tramuntana també es deixarà notar, com ja ha passat avui i passa ara, cap a l'Empordà. També un dia una mica ventós demà i diumenge cap a les comarques de Tarragona, sectors de la Catalunya Central, un vent que accentuarà la sensació d'hivern. En definitiva, abriguets, amiguets, perquè això, ple hivern.
Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És divendres, però veniu ja aquí alteradíssims. A veure, us saludo abans que res, perquè ara explicaré què ha passat en aquests minuts mentre entreu aquí. Sílvia Cànovas, periodista consultora en comunicació, bona nit.
Hola, bona nit.
Rafa Garrido, cap de política de la CN, com estàs?
Hola, bona nit.
Oriol Ribet, periodista i filòleg, com estàs?
Molt bé, acalorat.
Sí. I Dolors Camats, experta en economia social, bona nit també.
Bona nit.
A veure, és que heu entrat... I el primer que m'he fixat és que el Rafa ha entrat, no sé, mirant sota la taula, dic, què li passa?
M'he anat directe a veure si l'Abel portava pantalons curts, encara, tots.
Però què us penseu? Que ho diu, que és broma?
No, bueno, a mi m'ho va dir, jo vaig dir, vale, doncs com que vindré durant tot l'hivern, aniré mirant i avui, que fot un fred aquí fora de por, he pensat, no, haurà dit, bueno, un finet, encara que sigui un pantaló finet.
Jo tinc la teoria que...
No, jo tinc la teoria
que la motxilla porta uns pantalons llargs i que quan surt d'aquí se'ls posa perquè fa fred, no?
Sí, perquè aquí dins fred no em fa, eh?
No, això és l'altra qüestió que ha passat. Després de veure què li passa al Rafa aquí sota la taula, que està mirant. Llavors, encara estàvem fent el temps, l'Abel, i veig l'Oriol Ribet que em fa així com unes exclamacions, com volem dir, quina calor que fa!
L'home del temps va amb màniga curta com si estigués per l'estiu. El teu segon, que estava mateix aquí, també va amb màniga curta. Aquí va tota la màniga curta. Fa una calor espantosa.
Mira, jo vaig amb un jerseiet.
Bueno, ets l'únic.
A veure, mira, ara que hi ha aquí l'Anabel, la productora del No ho sé. Anabel, sisplau, vés a mirar si hi ha la calefacció posada i treu-la, perquè, no sé...
Jo estic bé, eh?
Tu estàs bé, Rafa? I la Sílvia, que no ha dit res, pobra, eh? Tot bé, Sílvia?
Jo he après a portar moltes capes com una ceba i he de reconèixer que aquí acabo amb màniga curta, sí.
Val, a veure, bueno,
avui
mira,
avui no, de moment.
Veig l'Anabel que ja està aquí manipulant els aires. Ara li preguntaré si realment estava posada la calefacció o no, a veure què ha passat. Fem una cosa, acabem d'arreglar tot això, veiem si ens hem de treure capes o no, i comencem la tertúlia.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu. Les nostres taronges de suc a 0,89 €. Gener generós a Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que el fax de 8 TV segueix més viu que mai. Els dissabtes, a partir de les 10 de la nit, Eduard Pujol presenta el fax de 8 TV, un programa gens freqüent.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Minuts de les 9 i estem una mica més... No, veig que jo sóc l'única que m'he tret el jersei, eh?
Bueno, vosaltres que us heu quedat igual. Si trec el jersei de màniga llarga, quedo ja no cal, tal no qual. Cal. Vaig venir al món i clar, tampoc és això.
No caldria anar així la tertúlia. No, però ara s'està millor, no? O què?
Bueno.
Si aniràs tant.
Comparat amb 10 minuts.
Sí, home, jo ara tinc fred i tot.
Fred.
Va, en fi, com dèiem a l'inici del sumari, Dani Alves, que ja és a la presó de Brians 1 i passarà aquesta primera nit, després que la jutgessa, aquesta tarda, hagi decretat el seu ingrés a presó provisional i sense fiança. Una notícia que hem de dir que ens ha sorprès aquesta tarda. I seguint el cas, hi ha el cap de Societat d'Informatius de RAC1, el Benet Íñigo. Benet, bona nit.
Hola, bona nit.
Benet, a veure si ens pots situar una mica en aquest cas, perquè és veritat que el 2 de gener, si no m'equivoco, és quan es va produir aquesta denúncia, i avui s'ha precipitat tot una mica. Explica'ns, després de que tingués a presó, quins són ara els propers passos? És a dir, quin és el recorregut que seguirà aquest cas de Dani Alves?
A veure, aquest cas segueix en etapa d'investigació. Per tant, és un cas que encara està obert i amb el qual doncs, els Mossos, i la jutgessa ordenarà noves diligències i els Mossos seguiran investigant a través de la Unitat Central d'Agressions Sexuals, que és la que porta aquest cas. Normalment, la investigació es fa durant el temps que duri, després hi ha el judici i la condemna, i en la majoria de casos, doncs, llavors, quan hi ha la condemna, és quan s'entra a la presó. La presó preventiva és una mesura cautelar per assegurar, en aquest cas, doncs, que Dani Alves o qualsevol altre en presó preventiva doncs, no fugi, no eludeixi l'acció de la justícia o no esborri proves, que aquest no seria el cas. No? Llavors, què ha de passar ara? Dani Alves ha entrat a presó preventiva, està a Brians 1, que és on van tots els presos preventius de la demarcació de Barcelona des del tancament de la presó model, i si estarà, és probable que Dani Alves posi recursos contra la decisió d'avui, doncs argumentant que no fugirà o el que sigui, intentant contradir els arguments de la jutgessa, però també et diré que veient la resolució, els arguments contundents de la jutgessa per creure que ha d'estar en presó preventiva fins que com a mínim s'acosti una mica més al judici o es vagi tancant la investigació, doncs veig difícil que aquesta jutgessa o l'Audiència de Barcelona, la instància superior, facin marxa enrere o revoquin aquesta presó preventiva.
Benet, parlem precisament d'aquesta resolució que ara ens deies, d'aquests arguments que ha fet servir tant la jutgessa per prendre una decisió tan contundent com també la fiscalia, que sabíem a primera hora d'aquesta tarda, que ja demanava aquesta presó preventiva sense fiança. Quins són aquests arguments?
Mira, diguem-ne que hi ha com dos grans blocs d'aquesta resolució pel que apunten fonts judicials a RAC1. El primer és els indicis de prova. No podem parlar de proves tècnicament, però els indicis que apunten contra Dani Alves. D'una banda, la resolució destaca que la noia ha explicat una versió coherent tant la mateixa nit dels fets, quan van passar els fets i els Mossos van anar fins a la discoteca, com al cap de dos dies quan van a posar la denúncia, com avui mateix al matí al jutjat. Sempre ha explicat la mateixa versió i és contundent i coherent. I en canvi, la versió de Dani Alves, que és no va passar res, no s'aguanta si la contraposes amb els diferents indicis que ha anat recollint la policia en aquest cas. De quins indicis parlem o quins destaca la jutgessa en la seva resolució? Parla de diversos testimonis de la discoteca que expliquen doncs, com es van acostar l'un a l'altre a la zona VIP, com el que va passar, els tocaments que ella explica doncs abans de que hi hagués la violació en una zona comuna, en el local, que expliquen també com va entrar la noia al lavabo i com en va sortir al cap d'uns minuts doncs, molt afectada. També té imatges del local. Clar, aquí faltarien, el que no hi ha imatges és del que va passar al lavabo, que és on s'hauria produït, un lavabo de la zona VIP, no el lavabo on diguem-ne va tothom, sinó un lavabo molt, que pot anar-hi molt poca gent.
Sí.
Aquí no hi ha imatges, però sobretot el que hi ha que avala en la versió de la noia del que va passar dintre és un informe mèdic de l'Hospital Clínic on ella va anar a visitar-se just després de la agressió i que aquest informe doncs corroboraria, diu que hi ha lesions i elements compatibles amb la violació i amb el forcejeo, que ara no em sortirà la paraula en català, entre l'un i l'altre, perquè segons la versió de la noia, Alves va utilitzar la força per sotmetre-la i poder-la violar. I per últim hi ha un informe forense dels Mossos d'Esquadra sobre empremtes dactilars que també assenyala aquest escrit que és incriminador o que contradiu la versió de Dani Alves.
Mm-hmm. Abans, Benet, ens deies, hi ha aquest cert risc que Dani Alves pugui fugir. És per la seva capacitat econòmica? És pel fet que ell tingui nacionalitat del Brasil? És a dir, què és el que hi ha tingut més pes també en aquesta decisió?
És per aquestes dues qüestions. Us deia, el primer bloc de la motivació de la presó són els fets, el segon bloc és això precisament. Els motius que pot haver-hi per una presó preventiva són que es puguin eliminar proves, que no és el cas, i l'altre és el risc de fugida. I en aquest cas la jutgessa destaca tot això que comentaves. Ell és del Brasil, és un país que no té conveni d'extradició amb Espanya, per tant si ell marxa al Brasil i després l'has de reclamar i es nega a venir, doncs és molt més complicat. Juga a Mèxic, no té un arrelament, tot i que té un vincle amb Barcelona, evident, perquè ha estat aquí molts anys, però no té un arrelament, no hi té la família, no hi té la feina, és a dir, pot viure i té diners per fer-ho allà on vulgui, pràcticament. Per tant, aquest és un risc que la jutgessa posa damunt la taula. Si marxa, és possible que ja no torni. I tot això, doncs, combinat amb el fet de que ara Dani Alves sap quins indicis tenen en contra seu i sap que s'enfrontarà, per tant, a un judici on li poden demanar 10-12 anys de presó. Uh-huh. I per tant, ara té més motius que fa una setmana per no tornar a l'estat espanyol.
Uh-huh. Clar, Benet, ell al principi és veritat que havia negat els fets. No sé si avui entenc que deu haver entrat en algunes contradiccions. Si no m'equivoco, primer va dir que ell no s'havia creuat amb aquesta noia. No sé si avui ha mantingut aquesta versió o l'ha canviat.
Va dir que no la coneixia de res, aquesta noia. Clar, nosaltres no hem pogut accedir a la declaració, és a dir, és una declaració tancada, a porta tancada, però sí que fonts judicials doncs, ens han explicat una mica com ha anat. Ha estat 45 minuts ben bons declarant Dani Alves i, a més, ens expliquen que la jutgessa tenia molt d'interès, que no es restava simplement com a espectadora de les preguntes que poguessin fer la fiscalia o l'advocada de la noia, de la víctima, sinó que ella mateixa ha pres molta iniciativa per preguntar-li detalls sobre com havia anat. Clar, pensa que fins avui a la tarda d'aquest cas només en sabíem que la denúncia era per tocaments. Uh-huh. I ell també els negava. I clar, aquests tocaments van ser en una zona que hi havia testimonis, que era una zona, no va ser dintre la veu, va ser a la zona VIP de la discoteca, i hi ha testimonis i hi ha imatges d'això. Per tant, el que sembla és que Dani Alves seguia negant-ho tot, però diguem-ne, hi ha molts elements que ja des d'aquest primer moment contradiuen aquesta versió d'ell.
I Benet, també et volia preguntar per com ha anat tot plegat aquest matí, no? Perquè ha estat com, no sé si dir-li estrany, però sí que ha estat inusualment ràpid, no? És a dir, ha anat a declarar als Mossos, després ha quedat detingut, ha passat pel jutjat, i tot això en molt poques hores de diferència.
Mira, ha estat molt estrany, sincerament, i ens tenia tots una mica descol·locats, però a poc a poc, i després quan hem conegut els elements i com ha acabat el dia, doncs van encaixant les peces, no? D'una banda, tenim que a Dani Alves el detenen en un lloc que no sabem, perquè els Mossos i Dani Alves es posen d'acord en citar-se en un espai que és fora de la comissaria, possiblement per evitar els focus, etc. Però també és estrany que els Mossos facin aquest pas de detenir-lo, no? De detenir-lo, en lloc d'esperar, com podria ser en un altre cas d'investigació, que sigui el jutjat, que ja s'ha fet càrrec del cas, que el citi a declarar un dia, no? Que li enviï una citació, vingui vostè tal dia a les 12 a prendre, que li fem declaració. No, els Mossos han volgut detenir-lo i portar-lo ells al jutjat. Ha sigut un pas molt ràpid, com dius, tampoc és habitual que estiguis a comissaria a les 9 del matí i a les 10 i poc ja estiguis als calabossos de la Ciutat de la Justícia, que ja ha passat molt ràpid i l'han portat a la 15. Per tant, sembla que tot això era un circuit molt pactat d'anar ràpid. Segurament no amb el final que esperava Dani Alves, però diguem-ne que tot el circuit ha estat certament estrany.
Perquè en un cas Benet, en un cas normal, quanta estona passa entre que una persona doncs va a la comissaria o declara davant dels Mossos i passa aquest cas al jutjat? És a dir, quant de temps pot arribar a passar?
Pot arribar a passar molt de temps per diversos motius. Primer, no és habitual que una persona ja investigada i que està en llibertat, primer la detinguin i la portin. És a dir, la majoria de persones detingudes per qualsevol cosa, les detenen per tràfic de droga o per qualsevol cosa. Diguem-ne, el detens, l'interroges a comissaria i al cap de dos o tres dies el passes al jutjat de guàrdia, perquè no hi ha un jutjat, no, segurament, en aquell moment que estigui en aquest cas. En aquest cas és diferent. Això per començar. I després hi ha dos trasllats des de la comissaria de les Corts, sí. Hi ha dos convois al dia que porten els detinguts cap al jutjat. I Dani Alves no ha anat en cap d'aquests dos convois, ha anat amb un convoi, diguem-ne, propi, que ell sol, en un vehicle cap a la Ciutat de la Justícia. Per tant, això, aquest circuit ha estat... semblava molt dissenyat, no? molt pensat perquè tot fos així de ràpid.
Per tant, Benet, per com ha anat tot plegat, i això ja entrem una mica en l'àmbit de les suposicions, pot ser que avui Dani Alves sí que sapigués, doncs, evidentment, que havia d'anar a declarar, però que no que existissin unes proves tan contundents contra ell, és a dir, que tingués la confiança que això doncs, fos un tràmit relativament ràpid, però que no la víctima no pogués aportar aquestes proves?
Doncs mira, com dius és especular, però vist com ha anat tot i els elements que han anat sortint, jo crec que és clarament així, que es pensava que no, doncs que no entraria a la presó i que sortiria en llibertat, i que d'alguna manera ell també s'hi ha posat bé, per dir-ho així, no? Ha pactat amb els Mossos com fer-ho per fer-ho ràpid. És bastant probable que ell no s'ho esperés. I de fet, una de les qüestions que consultant algunes fonts de presents en tot aquest procés, s'han sorprès, és que quan la defensa de Dani Alves ha sabut, perquè estava en la declaració de la noia, aquests elements medicoforenses, per exemple, no, que són doncs, proves molt objectives, per dir-ho així, no ha canviat la seva versió. Mm-hmm. És a dir, una possibilitat era que la defensa anés a parlar amb Alves i li digués, mira, això de que no vam tenir cap contacte amb aquesta noia se'ns desmunta. Per tant, no sé, tracem una altra línia de defensa que passi per una altra cosa. Per exemple, i aquí també estic especulant jo, dic que aquestes relacions van ser consentides.
Sí.
Però no, ell ha mantingut la seva versió, diguem-ne, inalterable, i probablement per això la jutgessa, doncs, el descrèdit davant la jutgessa doncs, ha acabat de créixer.
Sílvia Cànovas, crec que li volies fer una pregunta també al Benet.
Sí, hola Benet, bona nit. En l'àmbit també de les especulacions, podria ser una de les opcions que també s'havia comentat que a causa o gràcies a la contundència de les proves es pogués aixecar una ordre internacional de cerca i captura, i com que Mèxic sí que té conveni d'extradició amb l'estat espanyol, li surti més a compte venir que no pas que el portin?
Sortir més a compte...
Sortir més a compte, és a dir, a nivell,
com a especulació...
Del voluntariat, sí, sí. És a dir, jo voluntàriament vinc, clar, i no m'han portat.
M'afegeixo a l'especulació perquè no tinc indicis de que aquesta arribada d'Alves a Barcelona sigui per això. Però clar, diguem-ne, el fet de venir sí que demostra una, doncs una voluntat de col·laborar, per dir-ho així, no? I això per què pot servir? Doncs precisament per evitar la presó preventiva. És a dir, si a tu t'han de portar, està clar que tu no vols respondre a la justícia i, per tant, està més justificada, no? El risc de fugida que comentàvem abans està més que justificat. Si tu vens pel teu propi peu quan et criden, i, de fet, és en el que més ha insistit la defensa quan s'ha fet el que s'anomena la vistilla de la presó, un cop doncs, les parts exposen què demanen i per què ho demanen, la defensa, bàsicament, ha basat el seu argument de ell vindrà sempre que el cridin, no patiu per això, que vindrà sempre que el cridin. Vull dir que té certa lògica això que dius, però a nivell de benefici de la pena final, el fet de venir o de que et portin no té res a veure. És a dir, l'únic benefici de venir és demostrar la voluntat de voler col·laborar.
Però si la vols demostrar i després continues negant el més mínim indici dels fets, no té tampoc molt sentit.
Bueno, això és la línia de defensa que escull cadascú.
Ja, ja.
Diguem-ne, no, diguem-ne que, jo crec que són dues coses diferents. No, però a nivell de que això t'ajuda a rebaixar la pena, segur que no. L'únic que això, demostres una voluntat de no m'escaparé. Però a partir d'aquí, una cosa és que no t'escaparàs i l'altra és què diràs en la teva defensa.
Benet, crec que ho has comentat al principi, però perquè quedi clar, quant de temps podria passar Dani Alves en aquest moment a la presó?
Mira, ara està el mòdul d'ingressos, que és el, quan arribes a la presó, doncs, per on passes, allà normalment s'hi estan els presos 2-3 dies fins que la presó doncs, els classifica i els envia el mòdul que els hi toca. A la presó provisional, en principi, són 2 anys. És prorrogable, si hi ha circumstàncies extraordinàries i la fiscalia demana que s'allargui, etc., i es pot prorrogar, però en principi són 2 anys. Com et deia, la defensa pot presentar recursos en contra d'aquesta presó provisional, doncs argumentant el que sigui, no? Però podria argumentar això. Jo he vingut de Mèxic justament per col·laborar i, per tant, demostro que no fugiré. I llavors depèn de la jutgessa i després, si es presenten un altre recurs de l'Audiència de Barcelona, l'acceptació o no d'aquests arguments per deixar-lo anar abans del judici. Si no, es pot anar prorrogant i, en aquest cas, doncs no crec que tardessin molt per anar al judici.
En fi, doncs aquesta és la situació ara mateix de Dani Alves, amb aquesta decisió que sabíem aquesta tarda de la jutgessa d'enviar-lo a presó provisional sense fiança per aquesta suposada agressió sexual que hauria passat la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. Benet, moltes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Bé. Bona nit. Ara de seguida parlarem també amb una experta precisament sobre temes relacionats amb les agressions sexuals, però us volia plantejar una mica el cas aquí a la taula, no? I si us ha sorprès o no, després de saber-se aquesta denúncia el dia 2 de desembre i que, tenint en compte que Dani Alves mantenia doncs, la seva versió de que aquella nit no va passar res amb aquesta dona i ni tan sols no es va creuar amb ella a la discoteca, Oriol.
A mi la sensació que em fa és que els Mossos tenien molt ben armada una investigació i que han sabut, segurament d'acord amb la víctima, mantenir una gran discreció sobre les proves que tenien, sobretot el que tenien per falcar el cas, no? I llavors no és que li hagin parat una trampa a Dani Alves, en absolut, sinó que simplement doncs, l'han convidat a venir a declarar i segurament no sabia o no tenia cap consciència de les proves que hi havia, que són de caire biològic i de caire físic, diguéssim, respecte al cas. I a més, la coherència de la denúncia d'ella i les contradiccions d'ell, doncs han acabat de precipitar això, no? Jo, realment, és un cas absolutament lamentable, però sí que és veritat que evidencia que els protocols policials i judicials funcionen i que quan hi ha un cas que realment està repenjat en proves fefaents, s'actua amb contundència, no? I això és una cosa de celebrar, i alhora hem de tenir sempre present doncs, que existeix aquesta celeritat en actuar quan hi ha proves molt contundents. I potser llavors en altres casos hem de ser molt prudents, en altres casos que es produeixen de presumptes agressions sexuals, ser molt prudents quan no es produeixen aquestes detencions o quan no es produeixen aquestes peticions de la fiscalia, perquè és que potser no hi ha aquestes proves tan contundents com sí que hi ha en aquest cas.
Mm. Rafa.
A mi em resulta repugnant que aquest episodi hagi passat, em resulta repugnant que ell ho negui de la manera que ho nega, i em resulta repugnant que se senti impune, perquè l'actitud que ha tingut és de sentir-se impune i de pensar que malgrat tot el que li ha dit la seva advocada que hi ha sobre la taula, ell continua negant-ho tot. I que això hagi servit perquè aquesta nit, la passi, com a mínim, la passi a presó. D'altra banda, he de dir que em congratula bastant que a dia d'avui hi hagi noies com aquesta lo suficientment valentes com per poder denunciar. Fa uns anys segurament no ho hagués fet o no hagués tingut la mateixa valentia de fer-ho, i que el sistema judicial i el sistema policial hagi actuat com ha actuat. Estic segur que això fa 10 anys era impensable de totes. I més tractant-se d'un futbolista conegut, respectat, bla, 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 bla. Sí, estic convençut. Vull dir que hi ha una cara molt negra de tot això que em provoca repugnància per els quatre costats. Però, mira, em congratula veure que la reacció del sistema judicial i policial és aquesta i que això fa i pot fer més endavant que aquesta noia i altres noies que es troben en situacions semblants puguin denunciar amb la tranquil·litat de que això passa, de que aquest senyor va a la presó.
Dolors.
Una mica com han dit ells abans, eh? Un que costa molt en casos així preservar allò de la presumpció d'innocència, no? Perquè la contundència de la reacció de la jutgessa, no? Com explicava l'Oriol, les proves que sembla que han reunit ja els Mossos, la coherència de la víctima, el que hem anat coneixent, no? Costa molt guardar aquesta presumpció. Segon, aquesta angúnia, efectivament, no?, de que algú es cregui amb el dret d'aquest tipus d'agressió, de tot qualsevol tipus d'agressió, i de negar-les. Crec que, efectivament, hi ha un element d'impunitat quan ets una persona, no?, que acostumem a posar sobre persones que tenen, doncs, diners, que són conegudes, que a més estan envoltades, doncs, de, bueno, una gran facilitat per accedir a allò i allà on volen.
I que són homes.
Que són homes en la gran majoria, efectivament, i que a més surten amb mitjans, etc. I que, per tant, elements que puguin trencar aquesta impunitat i que els puguin fer veure, no?, o que puguin tenir un punt alliçonador de dir, escolta, aquesta impunitat ja no existeix, o no sempre existeix, o s'està acabant, no? Perquè estic d'acord, com deia el Rafa, que probablement, malauradament, fa uns anys aquest cas no hagués tingut la mateixa resolució ni la mateixa celeritat, doncs ajuda, no?, a convèncer que quan una situació d'aquestes es produeix, les víctimes no?, agafin el coratge que necessiten, no?, per denunciar, per anar immediatament a un centre hospitalari i perquè es puguin recollir aquestes proves que després tenen aquesta càrrega tan contundent, i sobretot que acabem amb allò que passa a vegades en aquestes situacions, que qui s'acaba victimitzant és a la víctima, no? Aquí s'acaba fent un judici social moltes vegades, i més en casos d'agressions sexuals, és allò de per què hi anava, i per què anava així, i per què s'hi va acostar, i per què feia allò, i perquè és que si no vols, no? No t'hi acostis, no? Que tantes vegades, malauradament, també ho hem sentit en altres casos. Per tant, tot plegat sembla que això haurà d'anar a judici i veure com es resol, però que com a mínim des del principi s'ha cuidat prou com per entendre que alguna cosa està canviant en el tracte d'aquest tipus d'agressions. Mm. I això, com deia el Rafa, no?, malgrat la repugnància que provoquen els fets, és un element a valorar positivament.
Sílvia.
A mi em venen molts punts al cap. Un d'ells, si algú té de positiu això, és que ho hagi fet i se l'hagi condemnat tan ràpidament a una persona de la categoria...
Condemnant no.
Vale.
Condemnant no.
Vale. Que de moment està a presó.
Detingut.
I que no hi hagi cap mena de dubte.
Són les mesures preventives molt contundents.
Sí, però no està condemnat.
No, per això hem parlat en condicional.
Sí, tens raó.
Ho deia perquè ho deia la
Sílvia. Me'n vaig amb la Dolors. Hi ha casos com aquest, costa molt mantenir la presumpció d'innocència i més davant la contundència de les proves. Que una persona de la popularitat del Dani Alves hagi caigut al minut zero, bueno, zero, no sabem què ha fet a la seva vida anterior ni ara mateix ho posaré en dubte, també es servirà com de mirall a moltes altres persones que ho hagin fet i estiguin tranquil·lament a casa seva o estiguin pendents de ser també investigats o jutjats, que en tenim uns quants, i també serà, servirà una mica de fre a alguns possibles que conscientment ho vulguin fer. Jo també m'agradaria destacar la valentia de la, perquè són molt joves, de moment, de la gent jove que s'atreveix a denunciar. És veritat que aquesta valentia va acompanyada de mesures als llocs, les càmeres estan ajudant molt. També és veritat que hi ha valentia dels llocs que ho estan denunciant. No tothom és capaç de donar les càmeres al minut 1 davant de persones com el Dani Alves.
No, és que això és una obligació legal. No, és que...
Hi ha un cas que els Mossos no les van demanar i el local les va donar.
En tot cas, i els Mossos no la van demanar. Legal donar les... No hi ha cap acte de valentia. Al contrari, de la discoteca també n'haurem de parlar. De la discoteca n'haurem de parlar, perquè bé que en vam parlar a la discoteca del cas del Guaca. A veure si perquè és del sud o de la zona alta no parlem de la discoteca. Què passa en aquests reservats de les discoteques? Què passa? Aquestes, sabeu què passa en aquests reservats de discoteques o no?
Però,
sabeu,
Oriol,
que el públic majoritàriament d'aquests reservats és homes i es paga a noies, es paga a noies. Les discoteques paguen a noies perquè hi pugin a prendre alguna cosa. Els hi paga 50 euros la nit perquè pugin a prendre alguna cosa. Simplement perquè hi hagin noies. És a dir...
Oriol,
hi ha una sexualització...
Però hi ha un tema de voluntariat. Aquesta pobra noia, dubto que hagi volgut entrar al lavabo i deixar-se fer el que li ha fet aquest impresentable.
T'estic explicant només que la discoteca també se li hauran de demanar responsabilitats de la vigilància que hi havia en aquell espai, aquestes pràctiques que t'estic explicant en aquests espais. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses de sexualització d'uns espais que s'hauran de revisar. És a dir, evidentment que ningú pot culpabilitzar ni la discoteca ni la noia. Aquí hi ha un únic responsable si és que s'ha produït aquest fet. Però hi ha unes condicions, uns entorns, uns espais que també s'han de transformar, perquè si no es transformen i passen aquestes coses que dic, que es paga a noies simplement perquè estiguin allà aprenent alguna cosa, perquè si no tots són homes, homes babosos, perquè ens entenguem, doncs clar, diguéssim que estem creant espais absolutament sexualitzats i que les noies són una mercaderia.
Però tenim altres casos molt recents que de moment... Tenim altres casos molt recents que no es produeixen en cap tipus de reservat, sinó que es produeixen al mig de la pista.
És que no tenen res a veure.
No, però és veritat que són coses...
No, és que les barreja tu. Estàvem parlant d'un tema d'una noia que no ha permès en cap moment que li passés el que li ha passat.
I jo t'estic parlant que, evidentment, la discoteca, l'espai, també ha de ser analitzat, i ja està.
I enllaço amb el següent tema, que després segurament amb l'experta que entrevistarà l'Anna podrem aprofundir amb el nivell cultural d'aquestes persones, cultural perquè no tinc un sinònim, com poden arribar a vexar a una persona i fer-li, és a dir, no només violar-la, sinó fer-li fer les coses que li va fer amb una nena de 23 anys, és igual, i de 40, i a més insultar-la i pagar-la. Això jo crec que una presó no és suficient per transformar o reeducar persones d'aquest tipus.
Com dèiem ara, ho comentava el Rafa, aquesta valentia per denunciar-ho, també la Dolors, no? El fet de que sigui una persona coneguda, i també el que ens explicava ara el Benet, no? El fet que Dani Alves, seria una suposició, però sembla que hauria anat avui a declarar sense imaginar-se que hi podia haver aquestes proves tan contundents. Clar, evidencien que d'alguna manera hi ha com una impunitat apresa d'un determinat perfil, sobretot d'homes, en aquests casos d'agressions sexuals, no? Que hi ha una certa tendència a pensar que amb ells no els hi passarà res, no? O que sempre s'han pogut sortir més o menys de totes aquestes situacions. I precisament d'això, avui en volíem parlar aquesta hora amb la psicòloga social, que és codirectora de la consultora G360, la Gemma Altell. Senyora Altell, bona nit.
Hola, bona nit.
Si no m'equivoco, la seva consultora treballa precisament en l'abordatge de les violències contra la dona, i dèiem abans que hi ha molts casos aquests darrers anys d'homes poderosos, com per exemple Harvey Weinstein, com Plácido Domingo, com Kevin Spacey, a qui els han acusat d'abusos sexuals. Clar, no sé si hi ha alguna explicació o alguna correlació amb el fet de que hi hagi aquests casos d'homes que tenen poder que cometin actes com aquests, si és que senten que tenen una certa impunitat per cometre'ls.
Sí, a veure, jo crec que la paraula impunitat ha sortit bastant a la tertúlia que heu fet ara i realment jo crec que és la que hem de destacar, no? I evidentment no és que hi hagi una correlació, sinó que és la causa. És a dir, quan parlem de les arrels profundes del masclisme, estem parlant d'això, no? De com vincular els privilegis i qui més privilegiat que els homes amb diners, no? com a figura simbòlica, que aquest tipus d'homes, i per tant són els que més poden perpetrar de forma naturalitzada aquest tipus d'agressions. El que passa que també m'ha semblat molt interessant la reflexió que heu fet al voltant de com aquesta situació, malauradament, possibilita veure que es va acabant progressivament la impunitat també en aquests perfils, i com la violència sexual no és una qüestió que estigui encapsulada amb determinats estereotips d'homes encaputxats desconeguts, m'explico, en una zona fosca, sinó que són aquelles persones reconegudes i valorades socialment, no? És a dir, que és una notícia amarga pel que ha viscut aquesta noia, sens dubte, però alhora dona esperança en una mirada social diferent també. És a dir, més enllà del funcionament policial i judicial, que sens dubte de moment pinta molt bé, no?, a diferència d'altres casos o d'altres situacions que hem viscut, més enllà d'això, també dona un nou model social en relació a aquesta qüestió.
Clar, perquè m'imagino que per les víctimes denunciar, en aquest cas, doncs, una agressió per part d'una persona coneguda, i si a més doncs, té un alt poder adquisitiu, per les víctimes ha de ser molt més complicat fer aquest pas de denunciar, no?
Sí, sí, i a més, això també ho he comentat, em sembla, un dels companys que teniu, i em sembla important subratllar-ho perquè hi ha hagut altres moments o altres èpoques, que suposo que estareu d'acord amb mi, en què es podria haver fantasejat amb aquest estereotip de que una noia pot denunciar un famós per veure què en treu, no? Uh-huh. I justament és tot el contrari, això és important també destacar-ho, perquè efectivament hi ha molta valentia aquí darrere, és molt complexa, les pressions a les que pot estar sotmesa aquesta noia, de tot tipus, de tipus mediàtic i d'altres tipus en els que no entrar, però que ja ens podem imaginar, no? Després, o per no posar aquesta denúncia prèviament, o després d'haver-la posat, o fins i tot previ al judici, o després del judici, no? Són molt altes. Per tant, estem demanant un grau de valentia a les persones, que solen ser dones, no? Víctimes d'aquestes situacions, molt important. I no és fàcil, A vegades quan estem demanant que s'ha de denunciar com a primer nivell, no?, perquè es pugui atendre les violències masclistes en general, no sé si sempre som conscients del que demanem, perquè, bueno, no sé, ara m'havien altres situacions al cap, no?, però en tot cas les relacions amb persones famoses i poderoses, el desequilibri de poder és tan gran que això ho fa encara molt més difícil del que ja és en qualsevol altre cas.
Per tant, sí que hi ha una certa tendència, o es veu d'alguna manera que sobretot les noies més joves estan començant a perdre la por, o que cada vegada hi ha més noies que s'atreveixen a denunciar actes com aquest. Ja no em refereixo només a persones famoses vinculades, sinó a altres tipus d'abusos sexuals, d'agressions
sí.
sexuals.
A veure, jo diria que aquí hi ha diversos nivells. En aquest cas, és molt clara, sembla, no?, perquè pel que de moment estan indicant els indicis, que ha sigut molt clara la violació, a més una violació amb força, però jo diria que hi ha un primer nivell, que potser aquest no és l'exemple, on les noies o les dones identifiquen més que allò que els està passant és una agressió sexual. M'explico? No sempre és tan evident el nivell de pressió, no sempre és tan fàcil dir que no, i a vegades una mateixa pot vulguer-se dir a una mateixa que ha consentit una situació que no ha consentit. Per tant, el tema del consentiment a vegades no és tan binari. Val? I crec que tal com estem parlant de la violència sexual, estem facilitant que puguem prendre més consciència a les dones de quines relacions són consentides i quines no. Val? Això seria un primer nivell. Després, evidentment, s'està perdent la por, i el que fa perdre la por és sentir que darrere hi ha una estructura que t'avala i t'acompanya, ja sigui la policial, la judicial, però també la mediàtica, és a dir, que no es posi en qüestió el relat, no? La credibilitat del que ella està dient. Això ajuda molt, sens dubte, a que baixi la por i, per tant, que hi puguin haver més denúncies. Sí, sí.
Ens ho hem preguntat més d'una vegada, també, en aquests darrers mesos, sobretot també arran de parlar-ne més, també, de les agressions sexuals que es produeixen, i és si els joves estan anant endavant o endarrere, no?, en aquest àmbit, perquè sembla, per una banda, que hi hagi més conscienciació, però després també arriben, per exemple, dades que presentava l'Hospital Clínic fa unes setmanes que, on es produïen o les denúncies, els casos que més havien rebut, no de denúncies, sinó de casos que rebia l'Hospital Clínic per agressions sexuals, per exemple, cada vegada es veien casos més joves. Aleshores, no sé si vostè creu que d'aquí uns anys tindrem una societat millor en aquest sentit o no necessàriament ha de ser així.
Sí, a veure, somric perquè és un tema altament complex per resumir-lo, eh? Sens dubte, a veure, sí, com a titular et diria, sens dubte tindrem una societat millor. D'això n'estic segura, també, perquè te'n deixo l'esperança, no? Jo crec que sí. Estem en un moment molt complex, de molta desorientació, eh? L'arribada, diguem, d'aquesta onada feminista tan majoritària també fa que les forces més reaccionàries d'alguna manera reactivin més, no? I, per tant, la violència sexual és una manera d'imposar o d'intentar desesperadament tornar a imposar uns determinats relats sobre com ha de ser la sexualitat entre homes i dones, val? Però jo crec que això és una qüestió que s'anirà posant al lloc. Ara bé, també el que està passant és una qüestió que és la que estàvem comentant abans, no? Que s'està i està ben més capacitat d'identificar el que volem i el que no volem. I això fa que augmentin les denúncies. No necessàriament que augmenti la violència sexual, sinó que augmenta més la consciència d'haver viscut violència sexual. M'explico que no és exactament el mateix. Per tant, també podem pensar que és positiu aquest augment. Mm-hmm. És a dir, l'augment és un augment de declaració de la violència. De fet, sabem perfectament que dintre de els matrimonis, les parelles, etc., quan parlem de les violències masclistes, n'hi ha molta de violència sexual, però molt poc declarada, per exemple. Mm. Vull dir que les violències sexuals és una qüestió molt extensa en molts àmbits.
Sí, sí, per això en aquest cas també volia diferenciar les dades que presentava l'Hospital Clínic, perquè entenc que una cosa són les denúncies i la voluntat o no de fer aquest pas per fer aquesta denúncia, però l'altre són els casos, m'imagino que els més greus, que atenen en aquest cas a l'hospital i que, per tant, això va més enllà de la decisió personal de si tu vols denunciar o no a l'agressor.
A veure, estem tenint, bueno, una de les qüestions que sabeu que també s'està parlant últimament, està havent un model de sexualització, que això té a veure amb la manca d'educació sexual sistematitzada que tenim, no? Que moltes vegades s'està nodrint d'un tipus de porno molt violent, eh? I això és una qüestió que està passant i que està influint, i que i en això que us comentava abans, aquesta necessitat de dominar en un moment en què el feminisme està emergint d'una manera tan important, no? Crec que són dos elements, o sigui, aquest voler reafirmar un determinat model de masculinitat i, per tant, de sexualitat, acompanyat d'aquesta manca d'aprenentatges diferents, no?, sobre la sexualitat, jo crec que està marcant molt. I en aquest sentit sí que... Clar, estem trobant pràctiques molt agressives, sí, això sí. Però, clar, aquí la qüestió és com fem per educar d'una manera diferent els nostres joves, més enllà d'escandalitzar-nos a vegades, no? Perquè a vegades ens quedem molt en escandalitzar-nos de determinades coses, i ho parlo com a mare de dues filles adolescents, però no entrem a fer coses diferents. I aquí jo crec que el paper de l'educació és molt important, més enllà dels tòpics, eh? Vull dir, des d'un punt de vista més sistemàtic i més clar, i parlar d'aquesta pornografia, per exemple, i estimular un pensament crític, no? Perquè si no, el que estem fent és, en certa manera, tapar sota l'alfombra algunes de les coses que estan passant. Entre elles, aprofito per dir-ho, el que ha comentat un company, que em sembla que és el Rafa, si no he escoltat malament, aquesta qüestió de les discoteques i dels espais d'oci.
L'Oriol Rivet.
Penso que també és important, eh? De fet, el tema de com funcionen les estructures de les discoteques, més enllà d'aquesta qüestió de les noies a les sales VIPs, crec que és un tema també a repensar, perquè és una estructura molt, molt patriarcal on hi ha una... No només, no només una compra econòmica de les noies en certs moments, sinó una seducció, no?, a través de la posició del reconeixement dintre de les discoteques, que a vegades...
Sí, sí, no, és que si em permet...
situacions molt ambigües, eh?
És que si em permet, aquestes noies estan obligades, una de les condicions per pujar a la sala VIP, per la qual els hi paguen 50 euros la nit, és que estan obligades a prendre... Si un client del VIP les convida a prendre alguna cosa, estan obligades a acceptar. I fins i tot els hi diuen, i si no et pots prendre la copa, vas al lavabo i la tires. Però, és a dir...
Això està passant avui en dia.
Això passa en les discoteques de Barcelona
amb sales VIP. Ho pot confirmar?
Vostè no sé si la senyora Altella en té constància. Que
a veure, jo no, avui, si voleu l'altre dia parlem específicament d'això, jo avui no voldria entrar a donar noms. Jo estic pensant en una discoteca que no està dins de Barcelona, però és molt coneguda i, va, i acudeixen molt els joves, que és el Maresme. El que sí que està passant, més enllà d'aquesta pràctica concreta que no la conec, és que s'està alimentant un reconeixement de les noies a partir del seu físic i a partir de la relació que estableixen amb els propietaris o amb els treballadors de les discoteques, no? Sí, llavors, sí, això, no sé si m'explico, eh? Aleshores, ho parlo més com un moviment, com una qüestió de grups socials, no? De com es mou el prestigi dintre d'aquests espais i que amb qui està bé relacionar-se i amb qui no, i com l'estructura de la discoteca se n'aprofita d'això, a vegades amb noies molt joves.
Perquè és veritat que sí que fa uns anys sí que moltes discoteques oferien l'entrada gratuïta a les noies com a reclam.
I encara passa.
Encara passa, eh?
I encara passa.
Bueno, però això és un pas més que jo us asseguro que això està passant en discoteques de Barcelona.
Senyora Altell, ja per acabar, una última pregunta que li volia fer de caràcter més pràctic. En cas que una noia es trobi en un cas com aquest, independentment que sigui una persona famosa o no, quins són els passos que ha de seguir? Perquè a vegades, davant d'un fet com aquest, doncs que també ens pot deixar una mica en estat de xoc, no se sap com actuar. Què és el primer que s'ha de fer? És a dir, s'ha d'anar primer a l'hospital, s'ha d'anar primer a posar una denúncia, s'ha de comunicar immediatament a algú del mateix local d'oci? Què s'ha de fer?
Val, això dependrà també d'on es produeixi aquesta agressió i si és en un local d'oci, si té un protocol respecte a aquesta qüestió. Jo penso que el primer que ha de fer és buscar el recolzament de qui està amb ella en aquell moment. Si és en un espai d'oci, doncs les seves amigues, amics, on qui hagi vingut, i aleshores comunicar-ho a la sala. Després d'això, si la denúncia és el primer que fa o no, ho ha de decidir ella. M'explico? És a dir, és una qüestió voluntària, evidentment és bo que denunciï, però a vegades és traumàtic i complexa. A l'Hospital Clínic, com sabeu i com heu comentat, té un programa específic pel tema de agressions sexuals que funciona molt bé i a més allà doncs, fan tot el peritatge, no? Diguem. Però també hi ha servei, és a dir, pot haver una noia que en aquell moment se'n vulgui anar a casa o perquè tampoc és una agressió tan greu com perquè en aquell moment la processi, m'explico, fins l'endemà no està. Aleshores tenim serveis com són a la ciutat de Barcelona, per exemple, els PIATs, que estan a tots els districtes i que poden atendre-ho, per exemple. Hi ha el Servei d'Atenció a Violències Masclistes també, que és el SARA, que és el centre de l'Ajuntament de Barcelona, on també es pot acudir i, òbviament, també es pot anar a la policia, no?, a informar-ne en cas que es vulgui posar una denúncia. Però jo també recomano, també hi ha el telèfon de la Generalitat contra les violències masclistes, que sabeu que és el 900-120-120, i aquí, a vegades, quan una no té molt clar què vol fer, també l'assessorament d'una professional que l'acompanyin a la decisió també està bé. És cert que en la mesura que, a veure, com us ho diria, la denúncia, si una no ha passat per l'hospital primer i pensa que hi poden haver indicis físics, biològics, sí que és important el primer pas anar a l'hospital, però sempre ha de ser una decisió en la que una se senti còmoda.
Rafa, crec que volies fer una pregunta abans d'acabar.
Sí, volia preguntar-li si creu que els elements legals i administratius actuals són suficients perquè la víctima se senti realment protegida i perquè l'agressor se senti al final assetjat o perseguit. O si també la llei, també el circuit administratiu que s'ofereix hauria de canviar encara.
A veure, jo crec que avui per avui, amb el nou Departament de Feminismes i com s'ha implementat un nou protocol marc, està escrit, ara s'ha implementat tots els departaments, però té un element vertebrador que es diu la diligència deguda, que vol dir que tota l'administració pública té l'obligació legal, diguem, d'exercir tot el que calgui per evitar qualsevol victimització més enllà de la victimització viscuda, val, primària. Jo crec que aquesta és una eina molt potent i crec que ara això, si es porta a terme com s'ha de portar a terme, crec que aquest nivell és correcte. Ara bé, darrere dels protocols i les lleis hi ha persones. I el canvi per entendre què significa la violència sexual, què són les violències masclistes, el component estructural, requereix d'un temps i d'uns processos personals que han d'arribar a totes les persones que han d'implementar les mesures. M'explico? És a dir, això és un procés llarg, però l'esquelet, no?, de com ha de funcionar, crec que ara és prou competent com per abordar-ho, sí. Després, per exemple, en el cas d'aquesta jutgessa, doncs sembla, no? A veure, de moment parlem de presumpció, no? Però sembla que ha estat entès, no? Entès el que ha passat, entès els indicis, els ha donat la dimensió que els ha de donar, ha donat credibilitat a la víctima, però sabem que en altres casos els jutges o les jutgesses no funcionen així. I l'estructura és la mateixa, no? Per tant, hem d'entendre sempre aquest doble nivell, no? Una cosa que és dotar-nos d'eines jurídiques i administratives i l'altra és el factor humà, que amb aquestes qüestions que ens interpel·len tan personalment a vegades pesa molt, també.
Disculpi un moment, senyora Altell, perquè ara acabarem també la Sílvia Canovas, volia fer una pregunta, però crec que tenim una última hora referent també a Dani Alves. Joan Camí, bona nit, què és el que sabem a aquesta hora?
Doncs que Leopoldo Silva, que és el president del Pumas Mexicà, equip actual de Dani Alves, acaba de comparèixer davant els mitjans per anunciar que rescindeixen el contracte del futbolista brasilè. El son és el millor del món, però val la pena escoltar la reacció.
La Universitat Nacional ha tomat la decisió de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país.
És una roda de premsa sense preguntes. És un comunicat que ha llegit el president Leopoldo Silva, per tant Dani Alves deixa de ser jugador del Pumas.
Doncs aquesta és, com dèiem, l'última hora, aquesta decisió, per altra banda, doncs bastant raonable i de fet fins i tot podríem dir que previsible per part del club mexicà. Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Senyora Altell, disculpi, Sílvia, volies fer una última pregunta abans d'acomiadar-la.
Sí, en el cas, bona nit, en el cas de... En el cas de persona ja condemnada, dins la presó, se'ls hi fa algun tipus de seguiment o tractament més psicològic, ja no per les agressions i la violència, sinó pel respecte a la dona?
No és sistemàtic, això. No es fa sempre. Hi ha aquests programes i hi ha alguns específics per agressors sexuals, de fet, però no és sistemàtic a tothom. És a dir, no és una qüestió que estigui implementada de forma universal, diguem-ne, a totes les persones que entren. I per altra banda, amb el tema de violències masclistes en general, es parteix molt de la necessitat de la voluntarietat per fer aquesta feina. Mm. Que és un tema discutible, però en qualsevol cas aquí com a psicòloga sí que tinc clar que si algú no vol transformar-se, no es transforma. Llavors, clar, podríem dir la voluntarietat, bueno, ha fet un delicte i per tant s'ha de treballar en aquesta línia, però bueno, tots i totes sabem que el valor rehabilitador de la presó té els seus interrogants, no? En la mesura que també té a veure amb un, bueno, amb un procés intern de canvi, qui el pugui fer i qui no, doncs no el farà. Evidentment això caldria, justament ahir vaig escriure un article sobre aquesta qüestió, la rehabilitació dels agressors, no? Clar, és complicat perquè és un tema molt, és el que dèiem, no? És un tema molt estructural i aleshores un pot fer veure que té voluntat de canviar, sobretot si això li redimeix pena, condemna, però això no significa que hi hagi un canvi real. No? Llavors, ara, sens dubte, s'ha d'anar en aquesta línia, no tinc cap dubte. És a dir, el treball amb els homes en general, no? Sobre identificant les desigualtats de gènere des de les més mínimes i entendre que això forma part d'un continu, no estem dient que tots els homes siguin agressors sexuals, però sí que hi ha una determinada educació que ha provocat també una forma d'entendre la sexualitat i per tant una impunitat, com dèiem abans, i alhora una percepció d'accessibilitat als cossos de les dones, que això sí que ha estat en la socialització dels homes en general, no? I sobre això s'ha de treballar, no només sobre aquells que fan agressions molt greus, no? Sinó que s'ha d'entendre que s'ha de treballar amb els homes en general i, evidentment, amb els que han comès un delicte, per descomptat, sí.
Gemma Altell, psicòloga social, codirectora de la consultora G360, que és especialista en l'abordatge de les violències contra la dona. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C.
A vosaltres.
Gràcies, bona nit. Sobre això, precisament, Sílvia, que preguntaves ara també a la psicòloga, fa uns dies vam entrevistar la Rosa Maria Garriga, que és sociòloga i antropòloga i que precisament és la presidenta d'una fundació especialitzada en la reinserció d'agressors i de maltractadors, i ens explicava que dels agressors que van voluntàriament a aquests cursos, normalment hi ha un reconeixement d'aquestes actituds i una... un canvi d'actitud aproximadament del 80%. Això de les persones, dels homes, dels agressors que hi van voluntàriament. En canvi, el percentatge d'homes que hi van doncs, perquè els hi toca o perquè s'ha decretat d'aquesta manera que han de fer aquests cursos de readaptació, normalment el reconeixement dels fets era entre un 30 i un 40, a vegades d'un 50%. Però sí que és cert que hi havia moltíssima diferència entre els que tenien aquesta voluntat de seguir aquests cursos, aquests tractaments, entre els que no tenien doncs, aquesta voluntat prèvia.
És que a mi em sorprèn molt el cas. És que justament és el cas del Dani Alves. El nivell d'agressió física, de violència, d'insults, és tan desmesurat que aquí, és que aquí és, no sé si és,
bueno, això ho haurà de confirmar, com deia abans també l'Oriol, bueno, ho haurà de confirmar la sentència.
Sí, però són aquestes les proves tan contundents que la jutgessa ha utilitzat en un minut i mig per enviar-lo a presó preventiva i sense fiança, i que sembla ser que el testimoni de la noia és molt i molt, molt creïble. Vull dir que és, en aquest cas concret, m'ha semblat super desmesurat tot el contingut.
Dolors.
No, en tot cas, el que deia ara, no?, la Gemma Altell i del que dèiem, afortunadament allò que era normal o allò que es considerava tolerable o allò que es deia, mira, no passa res, no cal que ho diguis, ara està deixant de ser-ho. I m'ha semblat molt important el que deia ella, ho ha de deixar de ser per les noies que han de prendre aquesta consciència i també pels nois, no?, que han de prendre consciència també que algunes pràctiques, per molt normalitzades o per molt que es vegin a segons quins llocs, no són tolerables, no? I aquesta necessitat de prendre consciència, fins i tot per part d'un agressor, no?, de que allò que ha fet no és, no té, bueno, no es pot considerar amb normalitat. M'aboca, no?, un exemple que havia posat jo moltes vegades d'un altre tipus de violència, en aquest cas la domèstica, quan es va aprovar la llei del divorci a Espanya. I recordo que, bueno, recordo haver llegit a la Lídia Falcón portant els primers casos de divorci a Espanya dient que molts els guanyaven perquè el marit, quan li preguntaven si pagava la seva dona, deia lo normal.
Lo normal. Mm-hmm.
Després ja van entendre que no es podria dir. Però estava tan tolerat, no?, que podies pagar la teva dona.
No?
Crec que hem d'avançar la línia que hem anat avançant també en aquest sentit.
Són les 10 de la nit, ara de seguida actualitzarem la informació, però ja per tancar aquest tema, Oriol, Rafa, un últim comentari sobre el que hem parlat fins ara a la tertúlia. Oriol.
Simplement per reafirmar el que explicava l'entrevistada de l'experta, no?, que realment hi ha d'haver un procés d'educació sexual molt més ampli, molt més profund del que s'ha fet. Ara t'ensenyava pel mòbil una notícia que sí. La Universitat de Maastricht holandesa obligarà a cursar una assignatura per combatre l'assetjament sexual en tots els estudis de grau. És a dir, aquesta educació ha de començar des de que són petits, però a la universitat també, a les feines, s'ha de fer formació sobre discriminació sexual i sobre problemes d'assetjament sexual en el món laboral. És a dir, hi ha un camí per recórrer immens, però alhora em reafirmo en el missatge que, malgrat aquests casos desgraciadíssims que passen, un dia en parlàvem d'això, sí. Jo penso que el fet que aflori en aquests temes i que se'n parli i que hi hagi una progressiva presa de consciència per part de bones capes molt àmplies de la societat ens demostra que estem en un camí d'evolució en positiu i no en negatiu.
Rafa.
Això del Pumas no hagués passat tampoc fa uns anys. Segurament, o s'hagués posat en dubte o s'hagués passat de puntetes per sobre i trobo que és un missatge molt important, sobretot per a un determinat públic poc acostumat a condemnar de manera tan contundent actituds com aquesta.
I en un món com el del futbol...
Per això ho deia.
No? Deixem que ho digui explícitament.
Sí, per ens deia que la resposta del club era molt previsible, però és evident el que comentàveu. Segurament fa uns anys no s'hauria produït ni amb aquesta rapidesa ni amb aquesta contundència.
El club ha fet una cosa que a mi m'ha sorprès per allò que dèiem de la presumpció d'innocència. A mitja tarda, quan encara estava declarant o no havia sortit o s'estava deliberant, ja ha sortit el club a dir: estarem molt atents i prendrem les mesures que calgui. que s'hagués pogut esperar i dir-ho ara de manera formal. El club ha actuat ja mitja tarda,
Jo recordo que a mi m'ha sorprès positivament, però m'ha sorprès la reacció.
Doncs, en fi, si us sembla, deixem ja aquí la tertúlia d'aquest divendres, perquè ja passen 2 minuts de les 10 de la nit. Sílvia, Rafa, Oriol i Dolors, gràcies. I fins la setmana que ve. Divendres no, perquè no hi haurà programa, però vaja, segur que ens retrobem un altre dia.
Bé,
que vagi bé.
Bona nit.
I el que fem a aquesta hora, quan passen gairebé 3 minuts de les 10, és actualitzar la informació. Bona nit. Què és el més destacat aquesta hora?
Doncs que Dani Alves passarà la seva primera nit a la presó de Brianzú. L'exjugador del Barça hi ha ingressat aquesta tarda acusat de violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. La jutgessa l'ha enviat a la presó sense fiança després dels indicis recollits per la Unitat Central d'Agressions Sexuals. Hi ha testimonis de la discoteca que avalen el que va passar abans i després d'entrar als lavabos on l'hauria violat, d'imatges i també de l'informe mèdic de l'Hospital Clínic. Diu que hi ha lesions compatibles amb l'ús de la força per sotmetre a la noia. La psicòloga social Jamaltell, expert en violència de gènere i violències sexuals, ha dit ara fa uns minuts al Nou Sé que és un cas que respon a la impunitat que senten els homes poderosos.
No és que hi hagi una correlació, sinó que és la causa. És a dir, quan parlem de les arrels profundes del masclisme, estem parlant d'això, no? De com vincular els privilegis i qui més privilegiat que els homes amb diners, no? com a figura simbòlica, que aquest tipus d'homes, i per tant són els que més poden perpetrar de forma naturalitzada aquest tipus d'agressions.
Alves s'enfronta a un delicte greu que pot comportar fins a 12 anys de presó.
Més enllà d'aquest cas, Carles Puigdemont, que demana al jutge Llarena que retiri l'ordre de detenció a Espanya.
En l'escrit d'acusació del jutge, la defensa de l'expresident torna a argumentar que el Suprem no és competent per jutjar-lo perquè ho hauria de fer un tribunal català i recorda que té immunitat com a europarlamentari. Per la seva banda, avui el fiscal general de l'Estat ha defensat la mà dura contra Puigdemont. Álvaro García Ortiz rebutja aplicar la rebaixa de la malversació i ha anunciat un criteri unificat per evitar, diu, la impunitat pels líders del procés.
Tot això quan demà la dreta espanyola es manifestarà a Madrid contra la derogació del delicte de sedició.
La protesta la convoquen diverses entitats cíviques properes al PP i Vox. Aquests partits hi donen suport. De fet, Santiago Abascal ha confirmat que hi serà, però Alberto Núñez Feijóo s'ho estalviarà. El PP hi envia noms i hi havia els màxims representants la cap de files a Europa, Dolors Montserrat i 2 vicesecretaris de l'executiva. La manifestació serà demà a les 12 del migdia, però, a diferència d'altres concentracions, no es farà a la plaça Colom, sinó a Cibeles.
I atenció, perquè el casc serà obligatori per anar amb patinet elèctric a Barcelona.
Això a partir del mes d'abril. També els segways o les rodes elèctriques, entre d'altres. Aquí no hi entren les bicicletes. En aquest cas, segons la DGT, el casc només és obligatori pels menors de 16 anys i per la resta es queda en el terreny de la recomanació. La nova normativa de l'Ajuntament diu que els vehicles de mobilitat personal només hi pot pujar una persona a bord i els prohibeix circular per la vorera, excepte si la via està habilitada, o bé que si el conductor de la bicicleta és un menor de 12 anys i va amb acompanyant. També hauran de portar un sistema d'il·luminació al davant i darrere que indiqui quan el vehicle freni i un timbre.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Pel que fa als esports, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Què fareu avui al Tu Diràs?
Evidentment pendent del cas de Dani Alves, ho ampliarem amb el company del País, el Jesús García, i serem a Mèxic, també, per saber l'última hora d'aquesta desvinculació de Dani Alves dels Pumas de l'UNAM. I també serem a Itàlia per una altra última hora. Arran del cas Plusvàlua, un cas de maquillatge financer, la Juventus de Turí acaba de perdre 15 punts, acaba de ser sancionada amb 15 punts de la Sèrie A. Ho acaba d'anunciar la Federació Italiana de Futbol, per tant, també estarem pendents d'aquesta notícia i, evidentment, tota la resta de la teca informativa esportiva, que n'hi ha amb un.
Tot això a partir de 2:15. Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Ja ens has dit abans que tindrem un cap de setmana de rigorós hivern,
Sí. Mira, de fet, ara mateix està glaçant amb força poblacions de l'interior de Catalunya i, sincerament, cap al Pirineu tenim ja temperatures no alta muntanya, sinó a la Plana Cerdana, en sectors de la Vall de Ribes, de 5, 6, 7, sota 0, ara aquesta hora. Per tant, atenció que demà les temperatures en algunes zones del Pirineu poden estar més avall dels 10 negatius i entorn dels 2, 4, 5, sota 0, moltes zones de l'interior de Catalunya. Tant la propera matinada com la següent, la diumenge, les glaçades febles arribaran a la costa, com ja ha passat els últims dies, i la matinada de diumenge encara serà més rigorosa, i en moltes zones de l'interior ens mourem entre els 5 i els 10 graus negatius. De dia, en conjunt farà sol, però molts sectors de l'interior no arribarem ni als 10 graus, sense el vent dels últims dies a la majoria de comarques, però sí que bufarà vent, com ja bufarà a l'Empordà, tramuntana amb alguns cops forts, tramuntana també intensa en zones altes del Pirineu i estones de mestral moderat amb algun cop fort cap a les comarques de Tarragona i a la Catalunya central. Demà encara nevarà, o tornarà a nevar, vaja, perquè avui ha sortit el sol al Pirineu, demà nevarà cap al Pirineu occidental sobretot, però també a l'extrem nord de la Cerdanya o del Ripollès, una nevada que a la tarda, feble en general, pot saltar cap al vessant sud i arribar també al nord del Berguedà i del Solsonès.
En fi, que queda clar que ens hem d'abrigar de qualsevol manera.
Sí, 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 estiguem on estiguem.
Gràcies, Abel, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Publicitat i de seguida acabem aquest divendres amb una mica de música amb el Jordi Garrigós.
RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i el millor preu. Vine a Facilmòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599, visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marga Socias, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Comença el 2023 viatjant als nostres trens d'alta velocitat. Arriben les fletxes rojes d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per a totes les nostres destinacions. Busca les teves fletxes rojes a irio.eu o a la teva agència de viatges. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 29 de gener. Consulta condicions a irio.eu.
Que sí, que ja sé que controles moltíssim altres coses. Però si creus que les rebaixes en tecnologia consisteixen a aprofitar per carregar el telèfon a l'oficina... A veure, doncs això és que et falten rebaixes. És que et falta FNAC. Aprofita les rebaixes de la FNAC amb fins a un 50% de descompte en milers de productes. Et falta FNAC i FNAC.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC 1.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Un peligroso asesino ritual ha nacido al abrigo de las montañas vascas. Nadie está a salvo del ladrón de rostros. Anez Estero y su unidad tendrán que encontrarlo. Regresa el mejor suspense con la nueva novela de Ivonne Martín, El ladrón de rostros, publicado por Plaza y Janes.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresi i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresi.
Des de 1959, sempre al teu costat, t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Comença el 2023 viatjant als nostres trens d'alta velocitat. Arriben les fletxes rojas d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per a totes les nostres destinacions. Busca les teves fletxes rojas a irio.eu o a la teva agència de viatges. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 29 de gener. Consulta condicions a irio.eu.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Renovada, fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2 minuts per 11:15. Divendres, aquesta música ens porta cap a l'avançala del cap de setmana, com sempre, amb el Jordi Garrigós. Jordi, bona nit.
Bona nit, tenim a tocar cap de setmana.
Ja està, ja ho tenim aquí.
Ja es veu.
Escolta'm, la Madonna què? Ets fan de Madonna o no, tu?
Bé, sí, bé, sí, eh? m'agrada.
Déu-n'hi-do els preus, però.
Sí, passa que estic una mica indignat amb que estigui fent Sant Jordis. Per què està fent Sant Jordis? Si Coldplay està fent 5 estadis olímpics,
yeah.
Si The Weeknd està fent estadi olímpic, si Harry Styles està fent estadi olímpic, Madonna, o sigui, fes un estadi olímpic. Passa que amb aquests preus potser tenien por de no planar-lo.
Ja. Yeah. En fi, creus que hi ha possibilitat d'una tercera data o no?
Hi ha espai, ja.
Perquè és un dimecres, s'ha obert un dijous i
espai,
queda allà el dia 3, ja. Que és un divendres.
Espai, ja. Però és això, eh? Jo no sé si ho fan pels preus, aquesta poca previsió. No ho sé, no tinc ni idea.
En fi, va, anem per feina, perquè avui ens vols parlar d'un concepte que s'ha posat molt de moda, des de fa unes setmanes.
Sí, abans ho pensava, que s'ha posat molt de moda les xarxes socials. Vull dir, si no tens xarxes socials, no saps de què t'estaré parlant.
Com molts altres temes, però, també. Però que són exclusius gairebé de xarxes socials.
Intentaré explicar-ho. Aquestes últimes setmanes se n'ha parlat molt, sobretot referit als fills d'actors de Hollywood. Però nosaltres avui ho traslladarem a la música. Farem un repàs de, i aquí ve la paraula, important,
sí?
Dels Nepo Babies. Mm. Els Nepo Babies més talentosos del món del pop.
Pussy que mana, pussy. Está muy caro este pussy. No te acerques, pussy. Aquí paga este pussy. En tu vida probarás ti, pussy. Está muy caro este pussy. No te acerques, pussy. Aquí paga este pussy. En tu vida probarás ti. No sé de qué pronto si te comes los mocos.
Bé, comencem la secció Forts.
I tant.
Parlem de la Batgial, que és el nom artístic de l'Alba Farelo. Absolutament tothom a Catalunya sap que ella i la...
Sí, jo crec que no queda ningú, no
hi ha? I la Muixca, que és un altre músic, són filles de l'actor Eduard Farelo. És un cas de Nepo Baby. Anirem explicant una mica què és un Nepo Baby, val?
Clar.
Llavors, ara agafem la Batgial com a exemple. Jo crec que no és un Nepo Baby. Perquè sí que és cert que és fill d'una persona famosa... Però l'Eduard Farelo és una persona molt relativament famosa.
I que no és músic, tampoc, no?
I no
que
és
si fos
músic,
com músic, el mateix àmbit...
Clar, si la Batgial s'hagués
és Gial, Gial. Bueno, l'abat Gial s'hagués dedicat, l'Alba s'hagués dedicat al món de la interpretació, doncs potser colaria més. Després, ell mateix ha reconegut en moltes entrevistes al seu pare, l'Eduard, sí, que no li agradava gens, que no li va donar gens de suport al principi. Vull dir que no li ha obert portes a l'Eduard Faelo, i tampoc té pinta de ser algú amb influència dins la indústria musical.
I a més que tampoc ha fet servir el cognom.
Exacte,
no? Vull dir que
exacte.
Sí que hi ha molts fills de, no?, que fan servir els cognoms dels pares, o fins i tot a vegades canvien l'ordre dels cognoms per aprofitar el de la mare, o i que això els doni una mica més de visibilitat.
No, en aquest cas, directament, pràcticament es va amagar una mica al principi de que era filla de qui era, així que no se n'ha aprofitat gens. Però estic corrent una mica.
Sí, a veure, expliquem el concepte, perquè nosaltres ho hem donat molt per fet, però sí, potser hi ha gent que ha estat en una bombolla totes aquestes setmanes i no ha sentit què vol dir Nepo Babies.
Exacte, perquè estem parlant dels Nepo Babies. El Nepo Baby es traduiria com bebès de nepotisme. I són persones que han tingut el camí professional molt més fàcil i les portes absolutament obertes a causa de ser fills qui són. Vindria a ser el conegut per tota la vida de el fill de.
Clar, això va? Que dèiem, eh?
Sí.
Però el cas és que sí que s'ha posat de moda fa relativament poc aquest concepte, sí, en si. Per què?
Això és perquè el New York Magazine va fer la seva última portada 2022, titulant que aquest any havia estat l'any dels Nepo Babies, fent referència a celebritats com la Lily Rose Depp, el Jack Quaid, Brooklyn Beckham o Maud Apatow. Tots aquests són cognoms molt famosos, són fills d'actors, de músics o, en definitiva, de grans celebritats.
Uh-huh.
Què va passar després d'aquesta publicació? Dues coses. La primera és que l'article es va fer viral, les xarxes Tut Cristo ha opinat sobre la proliferació d'aquest fenomen a la indústria de l'entreteniment, que és que estan apareixent molts fills de... I després que molts d'aquests Nepo Babies es van fer bastant els indignats a les xarxes socials i van contestar bastant enfadats.
Però de per què no els valoren amb ells com a ells, sinó per ser fills de, o...?
Clar, jo no sé fins a quin punt pot culpar-se el fill d'algú de voler seguir els pares els passos del seu pare. Però al final, aquest és un debat més bé que anar a peu. Això va de meritocràcia, i al final, si no hi ha una mica de talent, la persona no serà bona. Ara està clar que tenir uns pares amb contactes t'obrirà moltes portes.
Però clar, això, com en tots els àmbits,
com
no?
Com en tots els àmbits.
Si els teus pares són molt bons metges o molt bons advocats, o sempre t'obrirà portes, no? Entenc.
Sí, el que passa, clar, que hi ha molta gent darrere picant pedra que es vol dedicar al món de la
per
música, al món de la interpretació,
sí,
i que veuen com aquesta gent doncs els obren les portes. Però bé, anem a fer repàs.
Vinga, va.
De Nepo Babies. Vinga, anem
va
amb la primera.
We were good. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Shakira, jo crec que aquesta és una de les cançons més escoltades aquests últims dies, no?
Ho pensava l'altre dia, que en realitat el tema de la Shakira ha patat molt a Llatinoamèrica i a l'estat espanyol per un tema evident, però que a nivell global la Miley Cyrus, cantant en anglès, encara és bastant imbatible. Bé, ja ho hem dit, és la Miley Cyrus, mm-hmm, fent Flowers.
Molt xula aquesta cançó.
Sí, és l'avançament del seu vuitè disc. És possible que hi hagi una generació de gent que ho desconegui o que directament no recordi qui és el seu pare. El seu pare és superfamós als Estats Units.
Doncs jo no, la veritat.
Veus? És el Billy Ray Cyrus. És famós, nivell ha venut 12 milions de còpies als Estats Units. És el típic cantant de country, de barret, de cowboy i de balls d'aquests posats en fila, saps, que fan els balls d'aquests de country.
Llavors, de coreografies,
sí,
eh?
Sí, és un tio superfamós als Estats Units. Aquí va tenir un disc que va ser relativament popular i a l'estat espanyol, per dir-ho manera, no va tornar a sonar, però sí que és un tio molt conegut. Llavors, jo em faig un parell de preguntes que em responc a mi mateix, una cosa que faig sovint.
Endavant, que és, Jordi.
Que és la Miley Cyrus, té un talent indiscutible i és una de les ties més guais i que fa millors cançons en aquest negoci? Sens dubte. Que ha arribat per ser filla d'un cantant famosíssim al seu país? Doncs això no ho sabrem mai, però sí que és evident que les portes les tenia obertes de bat a bat.
Clar, que ajuda, sí, però que sí, potser és l'únic element, no? Perquè si no, tots els cantants o tots els músics tindrien fills que triomfen, possiblement.
Sí, però sí que és cert que la Miley va... El seu pare també és actor, aquests tios que també fan de tot, i ella va créixer en un plató d'una sèrie, i és així com ella comença a li ve el gusanito aquest de la interpretació i acaba aconseguint el paper de Hannah Montana, i a partir d'aquí la resta és història. Vull dir, és igual, és la filla de Billy Ray Cyrus, però és una de les 4 o 5 artistes femenines més influents i populars d'avui. Llavors, a partir d'aquí,
Alguna cosa
que cadascú pensi
veure,
que,
no?
el que vulgui, però ella segueix sent una tia guai. Anem amb la següent, que és una, és un personatge bastant viejuno, però que té bastants punts en comú amb la Miley.
A veure. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. És la Nancy Sinatra, filla del gran Frank Sinatra,
i un cas similar a Miley en aquest sentit, sí. No? Que ha tingut grans èxits, ha tingut una carrera discogràfica llarga i cançons que estan a l'imaginari col·lectiu, com aquest This Boots Are Made for Walking del 66, i té moltes cançons amb el Lee Hazelwood molt guais. La Nancy Sinatra s'assembla a la Miley en un parell de trets que són molt de Nepo Baby, vale? També, com el que dèiem abans, de petita ja estava en platós, de petita ja té... ja està estudiant piano, dansa, interpretació, cant. Amb 11 anys ja havia estudiat tot això, la Nancy Sinatra. I totes dues són estrelles adolescents que fan un canvi amb la seva vida quan arriben una mica adultes. Sí. Me'n recordo que la Miley va fer jo de posar-se mig en boles a sobre una breaking ball, no? Aquella bola...
Un trencament, no? De dir, sí. Jo ja no sóc la Hannah Montana i sóc...
Exacte, i la Nancy Sinatra va fer exactament el mateix amb aquesta cançó. La Nancy Sinatra va tenir una carrera llarga, de fet, fins fa 10 anys encara treia discos, ara està jubilada, té 82 anys, però és un personatge molt popular als Estats Units, té estrella de la fama al passeig d'aquest de Hollywood.
Sí. Clar, el que passa és que en aquest cas, el cas de la Miley, clar, tu em dius que el seu pare és molt famós, però jo crec, en el cas de la Miley, potser ha superat l'èxit del seu pare, no?
Vale. Mira, em va molt bé que diguis això, perquè ara anem a veure el cas del tio més famós, o sigui, el cas del tio que té el pare més famós de tot.
Va. Qui serà, però el fill no el conec, així.
Si et dic el nom, Jacob Dylan.
Ah, però per la cançó no el conec, per tant...
Mira, escriví jo.
A veure.
Bona tornada, allí. Bona tornada. Bé, el Jacob Dylan era el fill preferit del Bob Dylan, que és una cosa que els altres germans, els altres quatre germans, els deu fer una mica de ràbia.
Accepten, no?
Sí. La cosa... El Jacob Dylan va ser el fill del Bob Dylan que més li va interessar al món de la música. Ell va fer aquest disc, aquest grup que es deia Wallflowers, no van funcionar de bones a primeres, però van aconseguir tenir un disc d'èxit que tenia aquesta cançó, que és One Headlight, l'any 96. A partir d'aquí la seva carrera ha sigut molt inconstant, i hi ha una anècdota o una llegenda que es diu que és que quan aquest tio, el Jacob Dylan, va voler fer un disc en solitari, Sony li va dir que no, llavors va haver-hi una trucadeta del pare. I a Sony i a la indústria musical, quan et truca el Bob Dylan, tu no escoltes, sinó que obeeixes. Per tant, el disc del Jacob Dylan va sortir en solitari i no va funcionar gaire bé, tampoc.
Bueno, però és el que dèiem abans, no? Tampoc, si no hi ha talent, i crec que no és el cas de la Miley Cyrus, no? Que el resultat és molt diferent, per molt que el teu pare sigui Bob Dylan...
Ja, aquesta cançó estava molt bé per això.
Però seria gairebé un one hit wonder, no?
Sí, té 53 anys, ja sembla que no arribarà. Anem a escoltar el següent, perquè aquest sí que és molt semblant al seu pare. Aquest noi s'assembla molt a la veu del seu pare. A més, fa el mateix tipus de cançons, que és aquest pop èpic d'estadi que busca arribar a grans audiències.
Clarament un referent, el seu pare, aquí.
Exacte. Parlo, evidentment, d'Inhaler, que és el grup d'Elijah Hewson, que és el fill de Bono, D2. Bono és un personatge altament controvertit, o et cau bé o et cau fatal. Llavors, escoltar el grup del seu fill t'hi recorda tant, no els últims D2, però sí els primers D2, que si odies el Bono et costarà molt de suportar aquest grup. És només amb una banda, amb un disc al mercat, els hi ha anat bé, però tampoc han fet una gran patada a nivell internacional, però tenen 22 milions
de reproduccions. Clar, i potser encara tenen una mica de recorregut, no?, de marge, sí, per...
Sí, tots els grups es van conèixer a una escola ultrapija de Dublín, i anem amb un altre grup de pijos.
Va.
Són un grup de l'hòstia. Sempre se'ls va acusar d'això, eh? Eren els Strokes, que no, sí, ho hem dit, això era Sunday, del seu primer disc, i sempre se'ls va dir que eren una banda de nens de pijos, i és exactament així. Es van conèixer en un internat estil l'escola del Fidel Bono, que una mensualitat val el nostre sou multiplicat per dos, i...
Però això després... de portar els fills a unes escoles estratègicament, sí, ja perquè es relacionin amb determinada gent.
Clar,
també.
Exacte, exacte. Però bé, aquesta gent van revolucionar el rock i la música de guitarres l'any 2001 amb Is This It, que és un disc perfecte, generacional, sí, que marca una tendència, que influencia absolutament a tothom i que té no menys de 6 cançons rodones. Després de Is This It, sí que és veritat que van tenir una carrera més erràtica, però en el segle XXI jo no sé si algú... Sí, els Arctic Monkeys, algun grup així, però són un grup que tenen 20 hits indiscutibles, poden fer un concert tot de hits perfectes. Ells són Nepo Babies tots, vull dir, són tots fills de gent rica, però hi ha un que és especialment, que és l'Albert Hammond Jr., que el seu pare és el músic compositor Albert Hammond, que és un tipus superimportant al món de la indústria musical, té l'ordre del mèrit britànic, és el saló de fama, té estrella a Hollywood, i és un tio que va viure molts anys a Espanya, ah, i que era, no compositor de, era compositor de cançons, i va fer cançons per Celine Dion, per Diana Ross... Mm. Per Tina Turner, o atenció, per Julio Iglesias, que era íntim amic seu. Clar, el pare d'un dels Strokes.
Clar, és que anava a dir... aquí
nens pijos, absolut.
Però no els hi podem treure la part de talent, tampoc.
Ah, no, vam fer uns discatos de la part, sí, sí. Anem acabant amb la Nora Jones. Nora Jones, també és una d'aquests casos...
No sé qui
casos...
són els seus pares.
Ja, és bastant flipant. Perquè és un d'aquests casos de que no, vull dir, de que no s'ha posat el cognom famós, de Nora Jones. Mm. El seu pare és el Ravi Shankar, que és aquest tio de la Índia que tocava el sitar i que és qui va ensenyar els Beatles. Els Beatles va haver un temps que van estar molt flipats amb la Índia. El George Harrison es va flipar amb el sitar a saco. De fet, el va tocar a Norwegian Wood. Bueno, i aquest senyor, el Ravi Shankar, que és un tio superfamós a Anglaterra, i va tenir la Nora Jones de filla.
Va, i una última per tancar i acabem amb aquesta, ja.
Última, Caim i Pauet Riba, els fills de Pau Riba. No crec que ser fill del Pau Riba t'obri moltes portes, però segur que et dona alguna de talent. Escoltem Lola.
Jordi, ho hem de deixar aquí. Gràcies per aquest repàs i per actualitzar-nos una mica en aquest concepte dels Nepo Babies. Que vagi molt bé.
Gràcies,
adéu. Nosaltres ho deixem aquí. Ara donem pas al Tu diràs i tornem...